Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Missatge de socors de RAC1 a 9:15, encara no ha arribat, gairebé no, falten 18 minuts per les 9. 3 minuts per 9:15, no ha arribat encara en Toni Soler. Si algú l'ha vist, que ho sàpiga, que em digui una salutació cordial. I si no s'ha despertat, que algú vagi a casa a despertar-lo, perquè... Hola, Andrea Mar, molt bon dia.
Bon dia, Jordi.
Què tal, Francesc Marc, Álvaro, bon dia.
Bon dia.
Hola, Esther Vives, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Pere Mas.
Molt bon dia, amb alegria.
Amb alegria.
Amb alegria.
Mira, vaig a fer una pregunta, perquè des del seu matí que ho estic preguntant, estic fent una enquesta.
Ah,
una enquesta.
Què?
Fumes?
No, no he fumat mai.
Mai?
Mai, mai, mai. És l'únic vici que no tinc, la resta tots, però no he fumat mai.
Val.
No, de veritat.
No, és a dir...
A veure, algun dia, a la nit, sí, la gent està fumant, agafa un cigarro, però els tiro fum a la cara per fer el burro.
Val, però no, no... allò que dius... No...
És molt abrasiu. La sensació que tens quan tragues allò, a mi em crema el coll. Ho trobo, bueno, molt, és
clar,
molt desagradable.
Si no has fumat mai, et crema el
és,
coll.
No, no, és molt desagradable, t'ho juro. És una cosa sensacional.
Andrea.
Jo sóc fumadora, sí.
Fumadora. Quants... confessa fins on vulguis.
Sí, no, no. Quants fumo al dia? No suposo que és la pregunta següent.
Sí.
Uns 15.
Uns 15.
Molt malament.
Aviam, un moment, però no... Jo, aviam, hi ha una cosa que és horrorosa per un fumador, que vagi tothom fent-te el judici.
Bueno.
I el pitjor per un fumador és un exfumador. I jo que sóc exfumador, t'ho dic... que no sóc un exfumador a l'uso. Jo sé que hi ha molta gent que li emprenya i que ara realment, quan estàs en un lloc tancat i algú que fuma, és desagradable. Ho reconec. I abans no entenc com encara fa 10 anys fumava en un estudi de ràdio. És evident. Però hi ha una cosa fatal que li pots dir a un exfumador, perquè segurament l'Andrea Marmo el que voldria com a fumador aquest és deixar algun moment de la seva vida. Uns 15.
Uns 15.
Els fumadors també fan una altra cosa, que és mentir sobre el número de tabac que fumen.
A veure, potser he arrodonit a la baixa, però...
Oh!
Però ja. No arribo al paquet en qualsevol cas, llavors, si en un paquet hi ha 20, doncs...
Val, 15. Val, un paquet, som... No, val.
És molt, eh?
Francesc Marc, fumes?
No he fumat mai, però sóc una cosa pitjor. Em menjo les ungles. I ho considero, diguem, al mateix nivell d'addicció que els fumadors, i m'he posat tot allò que es posa la gent, i al final m'acabava agradant... allò que et poses, i no hi ha hagut manera. I clar, amb 50 anys menjar-te els ungles és tan lamentable.
Però mai t'estàs... Bueno, mai és com el Pere, que tires el fum i això, però
bueno,
allò sí. Si
no, lo típic dels dos de quan ets adolescent per provar, però no m'he enganxat mai.
Ja.
No.
Esther Vives.
Jo havia fumat, sí.
Molt?
Mig paquet, potser una miqueta més.
I ho vas deixar?
Vaig intentar-ho dues vegades. La primera vaig fracassar, vaig durar bastant, un any i pico. Mm. Però allò típic que et confies, dius, això està controlat, farem un... I se'n tornem-hi, i més encara
amb més força, sí, no? Sí, perquè clar, tornes per recuperar el terreny perdut.
Exacte. Però aleshores, al cap d'un any i mig, vaig tornar-hi, potser un parell d'anys o així, i aleshores ara ho vaig tornar a deixar, i aleshores vaig dir, ni un mes. I d'això fa 12 anys i alguna cosa.
12 anys, ja?
12 anys, sí.
Una pregunta, el trobes a faltar?
Ara ja, al principi potser més, ara ja no tant, tot i que sempre considero que ets un exfumador.
I tant.
Perquè sempre saps el que és fumar.
I tant.
Per tant, és allò que dic, ni un. Encara avui, 12 anys i pico després, ni un.
Ni un, eh?
No, ni un, perquè si ho tornés, si ara en provés un, segur que em tornaria a enganxar. Sempre ets una addicta.
Toni Soler, bon dia.
Bon dia.
Fumador, exfumador, no fumador mai?
Jo, com diu un amic meu, vaig estar 15 anys sense fumar. Del 0 als 15. No, havia sigut fumador estil Andrea. I després, tenint crios i d'això, vaig rebaixar-ho bastant i he aconseguit fumar només de nit. Tinc el tabac a casa, no els trec fora.
O sigui, fumes de nit?
I fumo quan ja està tot dormint, i llavors que em poso a mirar la tele o a fer el que sigui, aleshores fumo 3-4 cigarros de la nit.
No m'ho puc creure.
Sí.
De casa o fora? O surts al balcó?
No, a casa, sí, estic sol, a casa.
Quina capacitat d'autocontrol.
Uau!
Sí, sí.
No m'enduc el tabac durant el dia a la bossa ni a la... d'allò, el tinc a casa. I només per d'això, sí, sí. Trobo faltar molt el tabac, ell, del de després de...
Dinar.
No.
Ja.
Ah, sí, sí. Ja. Però no perquè no fumi.
Ja. Escolta'm una cosa, perdó un moment, que ara repassarem alguns oients que han trucat avui el Dia Mundial Sense Tabac.
Perdona, Vespé.
Digue'm.
Tu eres només de cigarreta, no de puros.
No,
segurament
si fos de puro, ara no estaria... No.
Ni de pipa.
Jo avui, de debò, el davantal d'avui està fet perquè la gent se l'escolti en bucle els que vulguin deixar de fumar. Hi ha molta gent que no vol deixar de fumar.
Clar.
Hi ha molta gent que no vol. Està molt bé, la gent que no vol deixar de fumar.
Jo
per exemple, ja, però és que tu ets una rara avis, és que jo et sento admiració i fàstic.
Però és que
fàstic.
També potser depèn de...
Dues vegades et sento admiració i fàstic.
Que si poguessin fer això amb els fumadors, segurament...
Perdona, és que jo posaré exemples. Jo tinc un cunyat que es diu Ivan, si m'està escoltant, hola, que pot sortir una nit, fotre's un paquet,
sí.
I l'endemà... I l'altre, i l'altre, i l'altre, i l'altre, no fumar-se'n ni un. I després un altre fumar un cigarro. Un altre, David Torres, estimat company del periòdico, que em fa admiració i fàstic. Perquè surt, anem a dinar. Espera't un moment. Sense un cigarro. I, però com és possible? Sí, i ara què? No sé, ara fins demà, o d'aquí 3 dies, o d'aquí un mes.
Sí.
I penses, noi... És que sí,
jo en conec alguns, però això ja depèn del caràcter.
Perquè
si tens un caràcter viciós, si tens un caràcter
obsessiu,
això, no? que t'enganxa, doncs ja està.
Clar,
en canvi, hi ha gent que té capacitat d'autocontrol. I tinc una amiga, potser una al dia, un dia dos, l'altre dia cap...
Ah, jo conec un conegut corresponsal a Brussel·les de TV3, que no puc revelar, que se'n fot un havent dinat, diria, un havent sopat, i poca cosa més. I si surt al cap de setmana i hi ha un sopar d'aquests que es complica una mica, potser llavors en fuma 4, 5 o 6 durant el sopar o amb les copes o que sigui. Però no surt mai d'aquest marge ni d'aquest consum.
Mm-hmm.
Perdó, com ara m'apunto un amic sobre el David Torres...
Sí, què passa?
No, hi ha un element que s'afegeix a tot això, que és aquesta gent que fuma un cigarro cada 2 dies o cada 3 o cada tarda o cada 5, que és que ell mai compra tabac.
Amb el gorrón de tabac. Oh,
que és una raça, no,
Una altra espècie, és una altra espècie.
Un moment, que ara continuarem parlant amb els oients que avui...
El gorrón de tabac.
El gorrón de tabac. Bueno, és que hi ha moltes espècies. L'exfumador...
Insuportable.
Ja m'hi sento reflectida.
Aquesta camisa fa olor.
Sí.
Això els conversos ho tenen.
Els conversos.
És una cosa... El bon convers.
Podríem traslladar-ho a altres àmbits i riuríem, també.
M'haig de comprar un carretó nou. En aquest no m'hi cap res. Bé, tant li fa. Per ara demano bosses de plàstic. Total, el Marian és ple. No em vindrà d'una més.
Una bossa de plàstic pot convertir una illa natural en un abocador. S'ha establert la prohibició de lliurar gratuïtament bosses de plàstic a qualsevol establiment comercial de Catalunya. Les bosses es paguen, que no les pagui el medi ambient.
Generalitat de Catalunya.
Del 6 al 8 de juny arriba a Barcelona el SIL 2017, el 19è Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció, amb les darreres innovacions i tendències de tota la cadena logística. Aquest any se celebra conjuntament amb eDelivery Barcelona Expo en Congrés per donar solucions a la logística i l'entrega de l'e-commerce. SIL 2017, del 6 al 8 de juny a Fira Barcelona, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Confia la teva salut ocular a l'experiència, la professionalitat i la tecnologia de l'IMO, el centre de referència en oftalmologia.
IMO, la millor garantia pels teus ulls.
L'únic centre oftalmològic de Catalunya avalat pel segell de qualitat de Joint Commission International.
Informa-te'n a imo.cat o al 93 253 2245.
Tot ho rentem amb aigua. Tot. InWash Roca. L'inodor que et renta amb aigua. Descobreix més a roca.es o a la teva botiga Roca.
Una illa privada, una mansió...
Què dius ara?
Que als 30 toca pensar en gran.
Ja t'agradaria tenir-ne 30.
Els 30 anys de la 649 ho celebren amb un nou format i un pot de més de 5 milions d'euros.
649, 30 anys destinant els beneficis a programes socials a Catalunya. Loteria de Catalunya. Tria-la, tots hi guanyem.
A Macro Zona Franca ens traslladem molt a prop teu. A partir del 6 de juny descobreix un centre més modern i dedicat a l'hostaleria, amb més productes catalans i més assortit professional pel teu restaurant. A partir del 6 de juny ens trobaràs a només 1 quilòmetre, al carrer A, número 1. T'esperem al teu nou Macro Zona Franca.
Ei, hola. Sí, tu que escoltes això? Ets dels que sempre apaguen el llum quan surten d'una habitació? Tanques l'aixeta cada vegada que et raspalles les dents? Recicles el paper i l'aprofites per totes dues cares? Si has contestat que sí a alguna d'aquestes preguntes, ets de Repsol Autogàs, més del que et penses. Repsol Autogàs, un carburant que et permet gaudir de quilòmetres d'autonomia sabent que el teu cotxe produeix mínimes emissions. Informa't a autogàs.repsol.es.
Estudia un màster a La Salle i fes que la teva vida canviï. Vine a conèixer el màster que t'interessa i viu l'experiència a La Salle a través de workshops i casos reals. Accepta el repte. T'esperem el 7 i el 15 de juny a les 7 del vespre. Inscriu-te a opendaylasalle.com. La Salle Universitat Ramon Llull. Wheel of Challenge.
Trenca la rutina i surt de la teva zona de confort en un Renault Kadjar amb climatitzador automàtic d'Isona a partir de 17.100 euros. Renault Kadjar. Condueix-lo ara i comença a pagar al setembre. Vine a la xarxa Renault i queda't en un. Consulta en condicions a Renault.es. Oferta RFI Bank vàlida fins a final de mes.
Poses excuses quan toca tallar la gespa? Però si es pot tallar sola! Arriba la comoditat a la teva vida amb el robot tallagespa Automower de Husqvarna. Totalment automàtic i silenciós. La teva gespa perfecta als 365 dies de l'any. Sol·licita una prova gratuïta al teu distribuïdor Husqvarna. Automower Husqvarna. Número 1 en vendes.
El petó d'abans d'anar a dormir, James Dean, la moto dels teus somnis, una pel·lícula en blanc i negre, Brindar. Els clàssics no tornen perquè mai no han marxat. Vins René Barbier. Els clàssics no fallen mai.
Director.
Ocupat, Rodríguez.
Bé, perdoni, és que tinc un negoci rodó. Fins a final de mes té fins a 10.000 euros a 48 mesos, sense interessos, a tota la gamma Peugeot per a professionals.
Què diu? Ascendir, Rodríguez.
Finançant-lo amb PSA Financial Services. Import restant al comptat. Consultin les condicions a Peugeot.es.
Deixa't estar d'invents contra la calor i passa't a la solució integral aire condicionat d'Endesa. Des de 0 a 78 euros al dia, tot inclòs. Contracta abans del 31 d'agost i emporta't el 12% de descompte a la factura de la llum durant un any. De solucions, n'hi ha moltes. D'integral, només una. Descobreix-ne més a solucionesintegralesendesa.com.
Arriba un moment a la vida en què et pots emocionar si escoltes aquesta música. O aquesta. Perquè ets en aquell moment en què ho pots fer tot. Com el nou Seat León. Un cotxe equipat amb pantalla tàctil de 8 polzades, front assist amb protecció de vianants i sensor automàtic de llum i brusa. Aconsegueix l'obat 14.990 euros. Informa-te'n a Seat.es.
El perquè de tot plegat.
5 minuts i les 9. Va, anem a escoltar alguns missatges dels oients, Francesc. Va, no riguis. Missatges de veu, primers testimonis. El WhatsApp del món a RAC1, 669-1010, missatge de veu, 669-1010. Per exemple, no sabem si és fumador, exfumador, no fumador, el Ferran.
Avui fa 8 anys que vaig deixar de fumar. En aquest temps he calculat que m'he estalviat uns 12.000 euros en tabac. En el meu cas vaig anar al metge de capçalera, em va receptar uns pegats de nicotina que no em van anar gaire bé, però no vaig comprar res més. És a dir, que el tractament a mi em va sortir realment econòmic.
Clar. Aquesta és una altra. Avui he calculat el que jo, clar, sense voler, jo dic que les xarxes socials sempre dic que per algunes coses serveixen molt. Per exemple, jo a Instagram vaig penjar la fotografia del meu últim cigarro. Vaig fer el funeral, que era el públic. Vaig dir, oh, benvinguts, passeu, que veureu el cigarro. El
vaig acomiadar.
Em vaig acomiadar.
Com dels objectes.
Vaig penjar a l'Instagram el cigarro, està allà penjat.
Això ara es fa, t'acomiadar-te.
Veure allà i vaig deixar el cigarro allà com dient, vosaltres sereu, tots els que em seguiu, sereu còmplices de que jo he deixat de fumar. Per tant, jo no puc tornar a fumar perquè ja he fet el funeral. Però, i clar, he calculat els calés.
Però tu vas ser molt calvinista i pensa que vius, vius en un país en el que el fiscal anticorrupció té coses en un paradís fiscal. Ho deixo aquí.
I a més, avui confirma pel diario.es que ho sabia que ho tenia.
El qual és una redundància, perquè fiscal dos vegades. És molt maco. Vull dir que és bonic, és justícia poètica.
El Ricard explica com ho va deixar.
Jo vaig deixar de fumar un mes de setembre de fa 6 o 7 anys. Ho vaig fer amb l'ajuda d'un medicament molt famós, perquè el meu nen em va dir, papa, o deixes de fumar o aviat deixaràs de poder jugar amb mi a futbol, i des de llavors no he tornat a tocar una cigarreta.
Els nens malparits que diuen aquestes coses i que et llencen el tabac i aquestes coses que estan molt bé. Guardioles, ens ensenyen guardioles de gent que, per exemple, el Josep, la seva dona i jo, fa 6 mesos que hem deixat de fumar, estalvi 10 euros al dia guardats en una guardiola. Això vol dir que 180 dies per 10, 1.800 euros. Jo he calculat que en un any i mig, al voltant de 4.000 euros. En un any i mig, al voltant de 4.000 euros. Només que fumis un paquet i mig, i de mitjana 5 euros per paquet, si no vas a discoteques i tal, que t'ho multipliquen, estem parlant de que amb un paquet i mig, estàs amb un any i mig, són 4.100 euros, més o menys, que és una barbaritat.
La vida, però segur que no els tens.
No.
Aquest, veus, aquest noi dels 12.000 euros, estic segur que aquests 12.000 euros no existeixen. Què te'ls has gastat?
El Josep, sí, però el Josep, per exemple, té una guardiola. I el Ferran, a mi què diu el Ferran?
Jo vaig ser fumador durant 10 anys. Vaig arribar a fumar entre 2 paquets i si sortia de nit fins a 3 paquets al dia. I ho vaig deixar gràcies a la meva exparella, perquè em va recomanar llegir un llibre, que em va anar molt bé. Que un dia, mentre estava llegint, em vaig quedar sense tabac. Vaig anar a buscar el tabac al bar del costat de casa meva. I quan me'l vaig comprar, me'l vaig quedar mirant i vaig dir, que tonto que ets, Ferran. Vaig agafar l'últim cigarro, vaig tirar el paquet el més lluny que vaig poder, i vaig dir, aquest va ser l'últim i fins ara, i he tornat a fer molt més.
Espero que aquesta respiració que té no sigui símptoma del que haurà passat petit. Segurament era perquè estava corrent. El que sí que és veritat és el que hem arribat a fer per buscar uns cigarros que hem estat fumadors. Que això és terrible. Això és terrible, anar a buscar... Ja, per exemple, et diuen que quan deixes de fumar... Jo ho he fet, Jo ho he fet. Jo he seguit el consell. Deixis un paquet a casa. Perquè no tinguis aquella angoixa de que no en tens. Que el tinguis allà, per si de casa algun dia dius, mira, t'ho vull fer punyetes. I allà està.
Uh-huh. Ah, sí?
Encara el tens. Convidats, sí, encara perquè hi ha convidats que venen algun dia a sopar, o així, tu tens un cigarro.
O no el guardes,
Amb un calaix de la cuina.
Carai, però això ja és...
Jo seria les galetes. Massa temptació, no?
Com?
Deixar de fumar i tenir allà el tabac, penses?
En general, la gent que ha de deixar l'heroïna, per exemple, no crec que els recomanin tenir la dosi preparada per si les
busques. El calaix de la cuina.
No se sap mai,
Espera't un segon, un moment, que si no...
Si fas les coses com sempre, tindràs el resultat de sempre. Tots els canvis comporten risc, però ara l'autèntic risc és no canviar. Vine a Bit Barcelona i descobreix les claus per crear o transformar el teu negoci. Transforma't. Bit Barcelona by Barcelona Activa. 31 de maig i 1 de juny a Fira Barcelona.
A Macrozona Franca ens traslladem molt a prop teu. A partir del 6 de juny descobreix un centre més modern i dedicat a l'hostaleria, amb més productes catalans i més assortit professional pel teu restaurant. A partir del 6 de juny ens trobaràs a només un quilòmetre, al carrer A, número 1. T'esperem al teu nou Macro Zona Franca.
Diversió sense límits amb Márquez, Viñales, Rossi, Pedrosa, Lorenzo i molts més al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 9 al 11 de juny, el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP. Aconsegueix les teves entrades a circuit.cat. Serà una gran festa.
Hola, estic buscant un Fiat amb pantalla Uconnect, climatitzadors, airbags laterals i un vestit d'aquests d'alta costura, dels que venen de París o de Milà. Però que sigui de seda, això sí, que tinc la pell molt sensible.
Factory Days. Només fins al 31 de maig el teu Fiat amb tot, com sempre. I també amb fins a 7.000 euros de descompte perquè te'ls gastis com et vingui de gust.
Per tant, la força d'atracció entre dos cossos és directament proporcional al producte...
Que m'és igual com té més caiguda, Héctor. A mi el paper higiènic m'agrada col·locar-lo cap endins, que em faràs parar boja.
No ens posem mai d'acord. Per això porta la teva nòmina a Bankia i tria tu el gestor que necessitis, digital o a la teva oficina, perquè sempre estiguem connectats. Bankia. Consulta condicions a bankia.es.
Avança't a l'estiu a Aurgi. Càrrega d'aire condicionat per 39,95 euros. O selecció de pneumàtics Aurgi, la segona unitat a meitat de preu. Aurgi, sempre més barat.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 del matí i un minut. Després tornarem amb el tema del... Després tornarem amb el tema del tabac, perquè avui és el Dia Mundial sense tabac. I malgrat...
Jordi, perdona, puc demanar una cosa?
Sí, perdona, ja ho has fet.
Vull començar a fumar als 50 anys, no. Anava a dir una altra cosa. Dic, si l'amic Nieto, que és una fura, si trobéssim algun acudit d'aquells de l'Eugenio, del tabac, ell que feia els espectacles tot fumant, sí. Per exemple, un que recordo que era un tio que estava fumant sota l'estàtua del Pitarra, sí. Si el trobéssim, perquè jo crec que defineix un món.
Si trobes
ho puc demanar coses.
Guitarra, Eugenio. Nieto,
jo sé que ets bo.
Esto es una
trampa. No. Pobre Nieto.
Bé, aviam, després tornem al tema.
Diu, perquè jo veig la frase que és un ducado.
Deia Francesc Marc, avui estem fent teràpia per tu. Bueno, segur, però estem fent... Jo crec que el que estem...
No serà aquella... Com que un fortuna, És aquest?
Sí.
Aquest és l'altre acudit,
Bueno, jo no he barrejat, és igual.
És un policia que para un tio que està fet un...
No el diguis, l'ha de buscar el nieto.
Tens una hora per buscar-lo. Després tornem d'aquí una hora, tornem al tema del tabac.
Com que en fortuna.
Tornem al tema del tabac d'aquí una hora per parlar-ne. Però torno a repetir que jo aquesta... que cada dia és un dia mundial d'alguna cosa. Però el d'avui és molt important pel que significa. Cada vegada hi ha menys gent que fuma. Això és veritat. És a dir, ara... tothom als Estats Units hi ha molt poca gent que fuma. Molt poca gent que fuma. I aquí cada vegada hi ha menys gent que fuma. I jo recordo quan va començar fa molts anys aquella campanya que va ser de no es pot fumar en llocs tancats, va haver-hi uns debats i unes crítiques al govern i unes barbaritats i tal. Jo, escolta'm, en aquest estudi he fumat. En aquest estudi es fumava. Aquest estudi el Xavi Bosch l'endemà al matí em venia i em deia, escolta'm, potser que pareu, perquè és que els dimarts, per exemple, era insuportable arribar a aquest estudi, perquè hi havia el Fermí Puig, que fumava, en Jordi Bosch i el Carlos Pérez de Rozas, que es fotien uns puros de no sé quant. Sí. Jo que fumava, amb la qual cosa això era Londres, era una boira, una boira espessa que déu-n'hi-do. Mira, alguns oients... sí? Aviam.
I sé que és un tio que estava fumant un petardo en la calle Escudellers, esquina Rambles, detrás de l'estàtua d'en Pitarra, frente al Cosmos. Estan ubicados, no, ja? Estava amb un oleo porro com un desesperat. En esto que en un momento dado se le acercó un poli por detrás con el pañuelo amarillo lanzabolas, el toca per l'esquena. Diu, oiga, diu, ¿qué hace usted aquí? No, mire, diu, fumando. Diu, fumando què? Diu, un fortuna. Diu, a ver, traiga, li agafa. Diu, tinc un fortuna, eh? Diu, tinc un fortuna, eh, tio? Diu, ahora no te lo doy por embustero, au.
Doncs això molt bé, Nieto.
Nieto, ets molt bo.
Bravo, bravo, bravo. Que bo. Te recordo els acudits de l'Eugenio. Mare de Déu. No se n'era, Ah, sí, alguns oients que ens parlen del tabac. El Carles, per exemple, aviam.
Vaig deixar de fumar fa 21 anys. I va ser conseqüència de que va néixer el meu fill. I va anar una mica malament. I vaig prometre que si anava tot bé, que deixava de fumar. I la veritat és que el meu fill està perfecte, té 21 anys, jo he deixat de fumar i mai he tingut necessitat de fer un cigarret, mai.
Doncs per molts anys. Josep, què diu?
Vaig deixar de fumar fa 30 anys. Ara, jo em fumava un paquet i mig diari i, bueno, i el que no era tabaco també. Va ser arrel d'un accident. Vaig tindre una trencada d'artèria femoral i el metge, al moment en què vaig recuperar el coneixement, em va dir, deixa de fumar. I des d'aquell dia vaig deixar de fumar.
Eduard.
Vaig estar 10 anys fumant. Durant molts mesos li vaig estar donant voltes. Sabia que ho havia de deixar, però no m'acabava de decidir perquè en aquell moment creia que no... que si ho deixava, hi tornaria. Després d'aquesta reflexió de mesos, vam fer una sortida en moto amb la meva dona i quan vam acabar de dinar vaig decidir que aquell era el moment. Vaig llançar el paquet de tabac i des de llavors porto 4 anys.
Portem 6 homes, eh?
És el que et anava a dir. No portem hi ha 6 homes. Dones?
No, la Mercè.
Fa 13 anys que vaig deixar de fumar a la brava. Vaig llegir el llibre Dejar de fumar es fácil si sabes cómo i m'ha canviat la vida. Era una fumadora activa total. Em fumava 2 paquets diaris i els caps de setmana podien ser 3 diaris. Fatal.
Hi ha un gent que ha comptat els dies que he deixat de fumar. El Xavi diu que demà farà 500 dies que he deixat de fumar. Potser hauré de celebrar. I no amb un cigarro. Són les 9 i 7 minuts. Anem a una segona història aquí al món RQ. Senyor Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Avui llegim a La Vanguardia, que és una vella història que ja fa temps que... Jo recordo que vostè va participar un dia amb el Versió RQ, amb el Clapés, que ja em va començar a parlar de l'eliminació de peatges i tot plegat. Però és que avui llegim que hi ha un pas endavant a La Vanguardia, que és implantar una mena de tarifa plana per eliminar-los, que això, per exemple, és una vinyeta que ja s'utilitza a països com Àustria. Allà tots els vehicles que estan matriculats paguen 85 euros l'any. Aviam. Sí. Això és, aviam, primer de tot, si això tirés endavant, quan es posaria en marxa?
L'objectiu seria el gener del 2019.
Gener del 2019?
Sí.
gener del 2019. Podria explicar exactament i en petits trets quina seria la idea del govern de la Generalitat respecte als peatges de Catalunya?
Bé, la idea és que no estem parlant tant dels peatges de Catalunya com del finançament de les vies d'alta capacitat de Catalunya i del finançament de les infraestructures. I aquí el que estem parlant és les infraestructures tenen un cost de manteniment, tenen un cost de finançament. Jo ho explicava aquell dia també doncs, amb el programa del Clapés. Bàsicament estem parlant que avui dia els ciutadans de Catalunya estan pagant, per exemple, tots els ciutadans de Catalunya, una vinyeta de 40 euros dels seus impostos per finançar els peatges a l'ombra, l'utilitzin o no l'utilitzin, visquin a l'entorn d'aquestes vies, de peatge a l'ombra, com pot ser la seva l'eix transversal o l'eix diagonal, o la prolongació cap a la Costa Brava, o l'eix, o per exemple, doncs, a la C-16 entre Berga i Bagà, entre Puig-reig i Berga, i per tant totes aquestes vies les estem finançant. Llavors, estem parlant de com finançar en aquest sentit les vies d'alta capacitat. L'objectiu que perseguim és, al final, el país ha de fer un debat, que és el que estem fent amb tots els, diguéssim, amb els grups parlamentaris, ho estem fent amb els col·legis professionals, amb els sindicats, ho estem fent amb les pròpies concessionàries, amb tothom, un debat de dir com pensem finançar el manteniment de les carreteres, com pensem finançar aquests peatges a l'ombra, com pensem finançar doncs, totes les vies d'alta capacitat en el futur, en un moment en què estem finalitzant algunes concessions i que, per tant, també hem de veure com aquestes es poden finançar de cara al futur, el seu propi manteniment, estem parlant. I aquí hi ha un debat, que és el debat europeu, que és el debat doncs, que s'obre en aquests moments, que és dir, hi ha diverses maneres de fer-ho. Una manera és, doncs, quan parlem, jo sempre dic, no es pot parlar de gratuïtat, no existeix la gratuïtat, perquè si una via s'ha de finançar, com deia abans, o es financia o a través dels impostos. Per tant, si s'ha de finançar les vies a través dels impostos, haurem de veure com financem doncs, el futur de les infraestructures i les vies d'alta capacitat d'aquest país. Una altra via, que és europea, doncs és a través de peatges explícits, que és el que poc o molt acabem tenint en alguns països com a França o com a pròpia Espanya. No hi ha unes vies que són finançades a través d'uns peatges explícits, i unes altres que són finançades a través d'impostos i a través dels pressupostos públics. I la possibilitat de tenir una taxa o la possibilitat de tenir una vinyeta, que és el que en aquests molts països europeus tenen, doncs hi ha dos modes de tenir una vinyeta. Una vinyeta de pagar en aquest sentit, per la distància que cadascú fa, o una vinyeta de pagar pel temps d'utilització de les vies d'alta capacitat.
I quina és la idea?
I aquest és el debat que estem fent.
I la idea del govern quina seria? Del temps?
Llavors, nosaltres, aquí el que estem plantejant és dir, tenim un país en el qual tenim cada una de les vies que avui tenim d'alta capacitat responen a una història concreta, no tenim un model homogeni, és un model que crea greus territorials a dintre de Catalunya, molt greus, hi ha comarques com el Bages, com amb la C-16 i la C-55, tenim el Garraf amb la C-32 i la Nacional 2, tenim el Penedès com a paradigma, que tenen tres vies de pagament i cap via d'alta capacitat lliure de pagament, per exemple. Per tant, aquí hi ha un model que no és homogeni i no hi ha model. El que diem és, anem a plantejar un model homogeni que elimini els eixos territorials, que faci que la gent utilitzi les vies que estan preparades per l'alta, per lo que són les llargues distàncies, i aquelles que són prepensades per lo que és l'agitació local o per lo que són els trànsits locals, que utilitzin els trànsits locals, i per tant que tinguem un model que l'entengui la gent, que sigui fàcil d'entendre, i una cosa important, que allò que la gent pagui per utilitzar les vies d'alta capacitat, que és el que diu la Unió Europea, que diu que parla de pagar per l'ús o pagar per la congestió o pagar per la contaminació, qui contamina paga, qui usa paga, serveixi finalistament per disposar d'una xarxa de carreteres a Catalunya, una xarxa de vies d'alta capacitat a Catalunya que respongui doncs, a uns estàndards de qualitat importants i que, a més, puguem fer un esforç molt important d'equilibri territorial, de respondre a reptes que en aquests moments no estem donant resposta, com pot ser tota la solució a lo que són les vies més locals o els accessos a nuclis doncs, en diferents comarques del nostre país que no disposen no tan sols de vies d'alta capacitat, sinó solucionats els seus problemes d'accessos als seus propis nuclis habitants en aquests moments. I un altre repte que tenim sobre la taula, que en parlem molt del cotxe connectat, del cotxe automàtic, i hem de saber que per poder accedir en aquest món, doncs haurem de tenir carreteres digitalitzades, carreteres que parlin amb els cotxes, i per tant, tots aquests reptes necessitaran d'inversions importants i hem de veure com es financien. I la decisió, en aquest moment, el que estem fent és un plantejament de què hem de prendre una decisió. He de dir que el govern, inicialment, doncs, optem per un model que és el de el que seria el que seria el peatge, o seria una taxa per disposar en un temps, un any per exemple, de les vies del conjunt de les vies d'alta capacitat, que voldria dir més o menys un sistema com el que en aquest moment hi ha a Àustria.
Val, per tant, perquè ho entenguem tot més enllà dels tecnicismes propis del que és aquest tema, la idea que treballaria el govern amb no només el govern, estem parlant
de consensuar-ho,
amb sindicats, amb la resta dels partits, amb tothom, és que a partir del gener del 2019
s'aixequen totes les barreres.
S'aixequen totes les barreres, llevat d'una que ara en parlarem, d'aquesta una, que seria dels túnels de Vallvidrera, que ara en parlaríem, s'aixequen totes les barreres, i llavors, depenent, que aquest és el debat que hi ha ara, depenent de l'ús que fa cadascun, o de la distància que recorre cadascun, marcar una mena d'impost, una taxa anual que pot anar entre els 40 i els 110 euros a canvi d'un ús il·limitat de la xarxa.
Correcte.
La pregunta seria, qui pagaria 40, qui pagaria 110?
No, 40 i 110 és nosaltres veiem una franja, perquè ara creiem que el que ara ens hem de fixar, que és important, és dir, quines són el que es paga a nivell europeu per la utilització per distàncies de les vies d'alta capacitat. I això a nivell europeu està entre els 40 euros de Suïssa i els 110.
D'acord.
Però és una franja no tan pensada amb el que acabaria costant a Catalunya, sinó que és la franja europea, que per tant nosaltres diem, per no fixar-nos ara en una xifra, que en aquest moment estem parlant del model, podem arribar fins a la xifra ja és complexa, doncs diem, perquè la gent se'n faci una idea, quina és la franja?
Perdó,
40-110.
Estarem parlant, efectivament, franja de 40-110 per cotxe.
Per cotxe.
Per cotxe.
I després hi hauria totes les bonificacions que s'haurien de fixar per tipus de cotxe, per la contaminació que fa el propi cotxe, i per altres motius que pogués decidir-se en el seu moment, doncs, per exemple, cada any, la llei de pressupostos, és a dir, doncs, aquest any volem bonificar un tipus de cotxes, volem discriminar un tipus de ciutadà que té unes situacions concretes, però al final hi hauria una taxa, diguéssim, genèrica, que estaria en aquesta xifra.
D'acord. Quan parlem de que 41, de 40 a 110, de què estaríem parlant? De qui ho utilitza més a través del que...
No. 40 a 110 és una... O sigui, una, perquè la gent se'n faci una idea, és una taxa anual que es paga en funció... És a dir, si tens cotxe, es pagaria una taxa entre 40 i 110 euros i tindries ús il·limitat de totes les vies d'alta capacitat. I amb el que recaptaria amb aquesta taxa, aniria finalistament tota la recaptació pel manteniment de la xarxa actual.
D'acord, però l'únic dubte que en genera és qui pagarà 40, qui pagarà 50, és a dir...
No. El 40-110 és una franja que haurem de delimitar en el seu moment quina és la xifra. Si són 70,
d'acord.
Si són 80...
Tots pagaran el mateix.
Tots pagaran el mateix, excepció de, per exemple, en aquests moments, qui té un cotxe elèctric no paga peatges a els que són les autopistes de la Generalitat. Mm. Per la llei de pressupostos es podrà fixar doncs, que hi ha determinats cotxes, o pel tipus de contaminació, o pel tipus de cotxe, o per alguna circumstància concreta d'un territori, d'una comarca, el que sigui, es podria fixar doncs, que hi hauria doncs, una discriminació positiva, una bonificació per algú.
Val. Què passarà amb els
transports? I pagarien els... I, important, com a país de pas, pagarien els ciutadans de Catalunya i els ciutadans de pas.
Val, això com es fa? Perquè aquesta és una altra. És a dir, una cosa és amb els catalans, que diuen, mira, pagarem cada cotxe 40, 50, 70, 80 euros a l'any. Molt bé, està molt bé. Però, per exemple, una persona que passa per aquí, sigui que vingui de com m'agrada dir-me, de Sols del Rei Catòlico, o vingui des de Carmona, o vingui des de Noruega, què es compraran? Com uns bonus a les àrees de servei, per exemple?
Pot fer dues coses. Pot fer la vinyeta clàssica d'anar amb una... Podria fer anar a la Porta Catalana, per entendre'ns, i comprar-se, doncs, una enganxina, o comprar-se simplement o donar-se d'alta amb una base de dades, o simplement a través d'un app del mòbil, donar-se d'alta i pagar i ja està. La diferència entre els de fora i diguéssim, els ciutadans de fora de Catalunya amb els ciutadans de Catalunya és que els ciutadans de fora de Catalunya doncs el que pagarien és o per setmanes, per mesos, podrien pagar o la global anual, depèn de l'ús que en facin.
Val. Passant, per exemple, pel peatge de la Roca, del Vallès, ja hi ha un tronc central que allà ja no et delimita el teletac. Allò és teletac, no, oi?
Allò és... Sí, és un teleatac. I això seria, diguéssim, un peatge per distància. En aquest sentit no seria per distància. Allò que ens permet és marcar distàncies. Quina és la diferència per distància i per temps? Bàsicament, la diferència és el que et costa tu controlar els vehicles. Si és per temps, només has de col·locar, doncs, per entendre'ns, petits punts en els quals saps, has de comprovar que la gent hagi pagat o la taxa del ciutadà o la taxa del que no és resident, i en canvi per distància, doncs lògicament has d'omplir Catalunya de pòrtics perquè has de calcular d'on surt la gent i on arriba la gent.
Yeah.
Aquesta és la diferència. No, no. I és molt, per tant, és molt més barat d'implantar, yeah, i més ràpid d'implantar una tarifació per el que seria per temps, que no per distància.
Bé, suposo que Xavier García Albiol, algú del seu equip, està escoltant el programa, ho dic perquè ha fet un link amb la notícia que publica La Vanguardia, i diu, totalmente contrario a esta medida, y desde el PP Cataluña la vamos a combatir con toda nuestra contundencia. Claro, diu García Albiol, y así pagamos todos, quien las use y quien no. Muy listo.
És que en aquest moment, l'altra alternativa, repeteixo, és via pressupostos. I en aquests moments, jo posava un exemple que el vull tornar a posar perquè la gent se m'entengui, perquè a més és d'actualitat, doncs la mare del Kilian Jornet, que va decidir en un moment donat anar-se'n al Pirineu per deixar la ciutat, potser per no utilitzar els cotxes, potser per no tenir cap relació amb el que seria, doncs, la mobilitat diària, etc, està pagant 40 euros per mantenir, primer, doncs, els peatges a l'ombra, que pot ser la C25, moltes vies d'alta capacitat, està pagant el manteniment de moltes carreteres i està pagant, doncs, si en el futur, per exemple, decidíssim que les autopistes o les vies d'alta capacitat no tinguessin cap tipus de tarifació, doncs estaríem pagant amb els seus impostos, tingués cotxe o no tingués cotxe, usés o no usés, contaminés o no contaminés, ella o tanta gent estaria pagant, doncs, per les vies d'alta capacitat o per les carreteres, sense tenir-ne un ús directe de les mateixes.
Suposo
que no passa, per exemple, en altres països. És a dir, que a més estarien en contra, diguéssim això, de les directives europees que parlen de pagar per usar i pagar per contaminar, que a partir d'aquí cadascú, doncs, decideix, doncs, el seu plantejament. Però, repeteixo, i a més s'ha d'explicar que el manteniment de les carreteres s'ha de finançar mitjançant, doncs, pressupostos. I, per tant, vol dir que o es fa d'una manera o es fa d'una altra. No es pot dir, estic en contra de pagar peatges. Lògicament, molta gent pot estar en contra de pagar uns peatges explícits, que avui dia el que fan és que hi haguin territoris que se sentin agreujats respecte als territoris que no paguen peatges. I l'altra cosa és buscar un sistema en el qual, doncs, entre tots, a través d'una aportació finalista, aconseguim, doncs, poder finançar les vies d'alta capacitat, amb un efecte col·lateral important. Els 300 milions d'euros que avui dia paguem tots els ciutadans de Catalunya per peatges de l'ombra, per manteniment de carreteres, per bonificació de peatges, tinguem o tinguem cotxe, utilitzem o utilitzem els cotxes, per exemple, podríem destinar-se directament a millorar la nostra xarxa de transport públic.
Ja. Jo li faig un parell de preguntes per acabar. La primera, evidentment, com acostuma a passar molts d'aquests casos, perquè això tiria endavant, necessita el vistiplau de l'Estat, amb la qual cosa, després d'escoltar el que diu el president del Partit Popular de Catalunya, 2 i 2 fan 3,75.
Bueno, però al final hi ha una cosa que se'n diu, jo diria, perdoni, una mica la demagogia, és a dir, el que ningú pot defugir és que davant de la finalització d'algunes dels models actuals de finançament dels peatges actuals, s'haurà de prendre una decisió de com es financien aquests. Si la decisió és gratuït i a través dels pressupostos, s'haurà d'explicar què costa aquest manteniment i com sortirà dels impostos. No passa absolutament res, però s'haurà d'explicar, i s'haurà d'explicar a la Unió Europea que en aquest sentit Espanya o Catalunya serà dels pocs països de la Unió Europea, per no dir quasi l'únic, en el qual no hi ha un finançament del pagament, o no hi ha un pagament per l'ús i per la disposició de les vies d'alta capacitat, i per tant això s'haurà d'explicar.
Pregunta
però
de
si
la gent.
Transparència, no hi ha problema.
Pregunta de la gent, l'impost de circulació, que no el paguem ja.
Correcte. Paguem un impost de circulació per utilitzar les vies interurbanes i les urbanes. El que estem parlant és, per això estem parlant d'una taxa que a més no sigui, no sigui doble tributació, sinó que estem parlant de, fixi's vostè, de poder finançar totes les vies d'alta capacitat, de poder finançar tot el que són en aquests moments, doncs, algunes de les vies i del seu manteniment a nivell de futur.
I l'última, per què els peatges del túnel de Vallvidrera no entren en aquest pla?
No, el que vam explicar i el que anem explicant és, hi ha peatges, és a dir, el que no entra és, hi ha peatges, com s'està plantejant en el que seria, doncs, les conurbacions urbanes, diem, el peatge de Vallvidrera segurament no el tindríem com el tenim ara. Segurament tindríem que formular doncs, un sistema que ens permetés doncs, fer una regulació del trànsit. Si el peatge de Vallvidrera, no es tregui de tenir o no tenir peatge, si el peatge de Vallvidrera no és un peatge de regulació del trànsit, el que podem passar és que no deixi de ser un peatge utilitzat per la gent, perquè la congestió que podria tenir el peatge de Vallvidrera, tal com l'entenem ara, doncs seria molt gran. Per tant, el que hem de pensar és que estem parlant d'un peatge més de regulació i de congestió, que no pas d'un peatge pel finançament de les vies d'alta capacitat.
Mira, acabaré amb dos missatges de dos oients. Un que diu que viu a Suïssa, viu a Lausana concretament, i m'ha enviat una fotografia d'una enganxina que porta el cotxe, que diu, he pagat 40 euros per aquest sticker per poder circular totes les autopistes de Suïssa, 40 euros l'any, i un altre que diu que viatja a la Jonquera Alacant, anar i tornar 133 en 40 euros, 10 viatges són 1.334 euros, diu, a Suïssa són 38 euros i mig l'any.
Doncs aquesta és la decisió. Quan entrevisti vostè amb el senyor Xavier García Arbeol, doncs hi ha de preguntar exactament això, és a dir, jo crec que és important, perquè el debat de la demagogia sobre els peatges, sobre dir, escolta, tot gratuït, jo sempre ho insisteixo, no existeix el gratuït. Ho pagarem a través dels impostos, o ho pagarem els que tenen els cotxes i els que els utilitzen. La cosa és, si volem tenir un sistema que permeti que, si entre tots paguem una taxa que sigui més o menys assumible per tots, l'altre dia ho parlava amb una parella de Sant Sadurní, entre els dos paguen durant tot l'any 4.000 euros... 4.000 euros per anar de Barcelona fins a casa seva per poder per anar a treballar. Home, de pagar de 4.000 euros a pagar una xifra entre 40 i 110, i repeteixo, és una forquilla, perquè el debat al final no, jo crec que ha de ser quina ha de ser la forquilla, que és la forquilla europea, doncs home, jo em sembla que hi ha una diferència important. I una cosa important, la decisió que hem de prendre és si volem els estàndards de qualitat de l'AP2, per exemple, entre Tarragona i Lleida, o els de la A2, entre Igualada i Lleida.
Perdó,
hi
ha molta gent que viu a Cerdanya, altra gent que hi va, i altra gent que va cap a la Seu, altra gent que pregunta pel túnel del Cadí. També entraria en aquest pla?
Sí, i repeteixo, que entri o no entri. Quan a Vallvidrera ja entenc que al final no pots, quan tu planteges una cosa, al final estem fent un plantejament de sortida i estem intentant explicar que el debat sobre com finançarem les vies d'alta capacitat, com finançarem els camins locals de Catalunya, com finançarem els colls d'ampolla que en tenim arreu del país i que arreu del país en podríem trobar i que necessiten d'un equilibri territorial per poder-hi fer front. Ha de ser un debat de dir, això és el que val, que és el que hem fet, i un plantejament de dir, això és el que en aquests moments ens costa, com ho pensem mantenir, quins són els sistemes europeus, perquè sempre se'ns diu que hem de ser europeus, que ens hem de mirar amb Europa amb moltes coses, aquí tenim una cosa on emmirallar-nos. Jo crec que el que hem de fer és aquest debat, i després, com a més, podem alliberar molts recursos per transport públic. S'imagina 300 milions d'euros cada any més pel transport públic, que se'ns demana, i vostè ho fa moltes vegades, demana, heu de posar més oferta, hem de millorar la xarxa de Rodalies, hem de millorar el metro, hem de posar... Doncs com ho fem? Home, alliberar 300 milions directament pel transport públic, que la gent que pagui per utilitzar les vies d'alta capacitat o per les vies del nostre país, doncs vegin que hi ha un impost finalista o una taxa finalista en aquest sentit, que puguin veure amb transparència i traçabilitat què recapta, on es destina i quin és un pla d'inversions. Jo crec que això és, com a mínim, un factor de modernitat, permeti-m'ho dir.
Va, acabo. Avui he llegit al Nació Digital que Adif i Renfe només van executar un terç de les inversions pressupostades a Catalunya el 2016. És a dir, que es van gastar 640 milions dels 1.140 que estaven previstos als comptes de l'Estat. De fet, segurament aquesta notícia la llegim i ja no sorprèn. No sé si vostè també hi li passa i si hi ha alguna manera que això es pugui executar des de l'Estat i compleixi el que pertoca.
Dos coses. Quan parlem de credibilitat, parlem d'això, de respecte a les inversions de l'Estat a Catalunya. Per això som tan incrèduls respecte als anuncis i creiem que el que s'ha de dir són realitats. I segona cosa important, per això diem que el més important és que des de Catalunya poguéssim decidir què invertim, on invertim i de quina manera ho invertim.
3 minuts i 2:15. Moltes gràcies, Ricard Font. Fins aviat.
Fins aviat.
Que vagi bé. Secretari d'Infraestructures i Mobilitat. Clar, hi ha molta gent que diu, per exemple, un que treballa a Vilafranca i que diu, esclar, és que a mi aquesta vinyeta em va de... és meravellós. Un altre que diu, bueno, esclar, jo no agafo peatges mai. García Albiol ja diu, ja ha dit, nosaltres estem en contra ja d'aquesta idea. Què dius, Francesc Marc?
No, jo crec que, a veure, primer, té bastant de sentit el canvi aquest de cultura. Jo crec que és bastant raonable i jo crec que tampoc, ho dic pel senyor Albiol, no és una qüestió d'agafar la trinxera, sinó és una qüestió de veure com es pot fer i d'intentar arribar a un cert consens. A mi, d'entrada, la música em sona bé. Jo sóc un d'aquests ciutadans damnificats d'un territori, diguem, roturat pels peatges, eh? Com és la comarca del Garraf i del Penedès. O sigui que la part que a mi toca va bé.
Esther?
Sí, sona bé i el fet de que qui contamini pagui, doncs seria lògic, i més en un context, jo crec, on cada cop hi ha més consciència sobre l'impacte mediambiental de l'ús del cotxe. Ho estem veient amb el debat sobre l'ús del cotxe a les grans ciutats, ara a Barcelona, ara a Madrid, en el context en el qual a moltes capitals europees doncs es restringeix la circulació del vehicle privat, i per tant s'han de tirar endavant mesures justament doncs que d'una banda desincentivin, penso jo, l'ús del cotxe privat per l'impacte mediambiental que això té, i per tant, sí, aquest tipus de tarifa, de taxa, serveix per invertir molt més en transport públic, és una bona notícia. El que passa és que, evidentment, qualsevol tipus de canvi sempre genera un cert malestar i un cert desconcert. Però si va en la direcció de qui contamina paga, i que a la vegada això implica recursos per tal de fomentar i millorar el transport públic, jo crec que és una notícia positiva.
Andrea i Toni.
Sí, bueno, també de moment, pel que es coneix, jo crec que també és una mica amb la línia del que deia l'Ester, no? El fet de que es mantingui, que s'hagi de pagar pels túnels de Vallvidrera, que per temes de contaminació, crec que va en aquest sentit també la mesura, però haurem d'esperar a saber-ne alguna cosa més. També estaria bé saber què diu el sector dels transportistes, que suposo que hi hauran dit ja la seva en aquesta aplicació, i que tindran la seva opinió, i per tant, sí que és veritat que aquesta mesura el que fa és una tarifa plana, que no, a mi tampoc d'entrada no em sembla mala idea, és a dir, entenc que és una tarifa plana només per matrícula de cotxe, i per tant l'haurem de pagar, en aquest cas, les persones que portem cotxe, i és veritat que aquí potser hi ha greuges com diem, però segurament ara, si jo comparo potser amb la situació del Francesc Marió, jo pràcticament per la meva situació no pago cap peatge, perquè no els pago, el de túnels de Vallvidrera és el que més faig servir, però les persones que potser venen de Sitges o de Vilanova, per exemple, sí que han de pagar un dels peatges més car. Suposo que totes aquestes coses la Generalitat o el Departament del senyor Rull, en aquest cas, que és qui n'està al càrrec, que tindrà que fer-ho. Jo crec que ho hauran de presentar i haurà de dir la seva, tota la resta de grups, perquè aquest tipus de mesures estaria bé que tothom hi pogués dir la seva i que comptin amb el màxim consens, però insisteixo, jo crec que de moment no en sabem gaire cosa, de moment no sona malament, és veritat que és un, per lo que ens han explicat també, és un sistema que ja funciona en altres països, però en qualsevol cas prudència, perquè tampoc coneixem exactament quines seran les no sé, potser té una contrapartida que no coneixem, que no ho dic que l'hagi de tenir, que estaria bé
si
que
no agafes mai, per exemple, Suïssa, si no agafes mai els peatges, no pagues. Uh-huh. Si es demostra, que clar, que tens un control, si es demostra que no agafes mai peatges, no pagues. No sé si passarà o no.
Seria una mesura.
M'ho miro amb una certa reserva, perquè jo crec que realment qui hauria de ser el pagament proporcional a l'ús que fem de les infraestructures, i no m'agradaria que justos paguessin per pecadors, segons la situació geogràfica de cadascú.
Són dos quarts tocats de 10. D'aquí uns moments... Vaja, també avui en Bolaños publica a La Razón que el dia dimecres que ve, l'endemà de la trobada del Pacte Nacional pel Referèndum, hi haurà l'anunci, dimecres que ve, seria la data escollida pel govern de la Generalitat per fer l'anunci de pregunta i data del referèndum. Però preguntaré després, que si és la setmana que ve, passen dues coses. Una a nivell domèstic i una altra a nivell global. A nivell domèstic, la setmana que ve passa que el dijous tanca la presó Model de Barcelona, que és un fet, diguem-ho, històric, i el que passa divendres és que hi ha eleccions a la Gran Bretanya. Per tant, aquesta setmana que passen aquests dos fets, si es busca un impacte, evidentment a Catalunya i a Espanya existirà, però si es busca un impacte internacional, per exemple, amb les eleccions britàniques, jo no ho sé si n'hi haurà. No ho sé si amb eleccions britàniques o sense eleccions britàniques hi haurà impacte, però si n'hi ha d'haver-hi, amb eleccions britàniques serà més difícil que n'hi hagi. I el dubte que en genera és, si no val la pena, no sé si avançar-ho, o no es pot avançar-ho, o, perquè s'espera a la reunió del dimarts, o, si hi ha posats a fer, t'esperes una setmana més. No ho sé. Ara en parlem amb el Toni Soler, amb l'Andrea Mármol, amb el Francesc Marc Álvaro i amb l'Ester Viva sota la tenta mirada aquí al Monarracó del Pere Mas.
Tot ho rentem amb aigua. Tot. Inwash Roca. L'inodor que trenta amb aigua. Descobreix més a roca.es o a la teva botiga Roca.
Aquest és el meu somni.
Aquest és el meu somni.
No, és el meu somni.
El meu somni.
El meu somni.
El meu somni.
El somni de tothom per fi es fa realitat a PortAventura World. Nou parc Ferrari Land. Somia, viu, sent. Allotja't als nostres hotels fins al 50% de descompte. Consulta les condicions i fes la teva reserva al 902 20 22 20 o a portaventuraworld.com.
Bon dia. En què puc servir-lo?
Voldria un local com aquest.
Troba el teu al Pla Locals Catalunya de bbvavivienda.com. Hem reunit una àmplia i variada selecció perquè trobis el que encaixa millor amb el teu negoci. Truca al 902 57 57 00 o entra a bbvavivienda.com i presenta la teva oferta abans del 8 de juny.
L'Orquestra Simfònica del Vallès acomiada la temporada de Simfònics al Palau amb un passeig musical per l'amor impossible.
Del Tristany Isolde Wagnerià al Vértigo de Hitchcock i Bernard Herrmann, del violí de Kolya Blacher a la Bella Dorment de Tchaikovsky.
El divendres 2 de juny a la Faràndula de Sabadell i el dissabte 3 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
M'acabo de veure sortint de Barcelona en un vaixell Grimaldi amb el meu cotxe rumb cap a Sardenya i passant 7 nits allà, en un apartament molt guai, per uns 184 euros tot. I m'ha vingut molt de gust. I això, que amb Nautalia Viatges i Grimaldi, les voltes donen molta vida.
Fa només 4 dies em costava donar la mà. Sempre portava un mocador a la butxaca per aixugar-la. Als exàmens, quan estava nerviosa, havia d'estar pendent de no mullar el paper. Prefereixo ni pensar-hi. Soc l'Anna i et puc assegurar que a Clínica Liberty han resolt molt més que el meu excés de suor a mans i peus. Demana la teva visita gratuïta trucant al 900 610 610 Clínica Liberty. O visita'ns a clinicaliberty.com.
Amb la tarifa web de Verti estalvies només per calcular la teva assegurança de moto online. Perquè si hi ha alguna cosa que els agradi als moters és estalviar. Estalviar-se, per exemple, el copilot indecís. Amb el seu, és aquesta sortida. No, 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 no l'és. O sí, és aquesta. No, 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 la següent, la 20, la 21. Oh, te l'has passat. Així que si ets moter, fes servir el cap. Estalvia Verti.es.
Tens fins al 16 de juny per reservar el teu creuer Pullman Tour i estat de luxe. Bé, tens tot el temps que vulguis, però si en reserves abans del 16 de juny, et pots pujar a bord del tot inclòs més guai del 7 març amb un descompte de fins al 50%. Vinga, que les voltes donen molta vida. Nautalia Viatges.
Amb 3 en ratlla tens un joc, amb 3 trofeus un triplet, amb 3 notes un acord, amb 3 estrelles un gran xef. Amb 3 xifres, el Triplex de l'11. El joc diari en què és molt fàcil guanyar. Tria un número de 3 xifres. Qualsevol combinació d'aquestes pot tenir premi. I per només 50 cèntims pots guanyar 150 euros. Triplex de l'11. 3 xifres que donen molt joc.
La Generalitat t'informa que la lectura és la principal via d'accés al coneixement. Llegir expandeix el teu món i t'obre les portes a noves vies de creixement. Incrementar els índexs de lectura i de comprensió lectora en totes les franges d'edat, i sobretot entre infants i joves, és clau per garantir un futur millor. Tens a la teva disposició més de 400 biblioteques públiques i més de 200 llibreries arreu de Catalunya, on poden recomanar-te les lectures que més s'adecuïn als teus gustos. Gràcies a elles podràs descobrir l'enorme riquesa dels nostres autors, les nostres llengües i la literatura universal. Llegeix, perquè llegir et fa més gran. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Tot ho rentem amb aigua. Tot. Inwash Roca. L'inodor que et renta amb aigua. Descobreix més a roca.es o a la teva botiga Roca.
Avui al metro he conegut un país d'11 minuts. Hi havia un noi llegint el meu llibre preferit i li he dit... I aquella decisió m'ha portat al vol directe al país de... La conversa més bonica del dia.
Viatge, cada dia. I descobreix tant de món com puguis, que les voltes donen molta vida. Nautalia Viatges.
Connectem cada dia milers d'imatges.
Yo soy antisistema porque este sistema es una mierda.
Idees.
Tenim que denunciar.
Emocions. Persones. Que les teves preguntes tinguin resposta. Media Pro Live. Una exposició al Palau Robert que fa bategar el cor de Barcelona. Entrada lliure.
El Teatre Nacional de Catalunya posa a la venda els abonaments de la temporada 2017-2018. Descobreix les diverses opcions i aprofita els avantatges d'abonar-te al TNC. Abona't a la nova temporada. T'hi esperem.
Què faràs aquest cap de setmana?
Dissabte aniré a l'Illa Diagonal a buscar el talonari de descomptes i un braçalet Roseville de rubí bàsic que em regalen per ser del Club Vanguardia. Ah, i diumenge anirem al Zoo de Barcelona amb els nens. Tenim un 2x1. I a tu, com se't presenta?
Bé. Si no vols que els teus plans es resumeixin en un bé, gaudeix dels descomptes del Club Vanguardia. Descobreix-los tots a clubvanguardia.com.
Tu no ets dels que es conformen amb poc. Doncs vés-te'n de circuit i et dones una volta per Praga, per Itàlia, Viena, París, Croàcia o per tota Europa. Que, a més, si reserves abans del 31 de maig, pots endur-te fins a un 12% de descompte. Si és que les voltes donen molta vida. Nautalia Viatges.
Un espai on poder compartir històries reals, on poder difondre accions establertes que beneficiïn a tothom.
El Tot és Possible, amb Gas Natural Fenosa, et porten fets i persones. Cada dimecres compartiran amb tu fets que transmeten valors positius i experiències de persones reals que han aconseguit canvis beneficiosos per a la societat sobre el medi ambient, la família, el benestar, la llar, la cultura. I és que el més important no és el que es diu, sinó el que es fa. Els dimecres, el Tot és Possible, fets i persones. Gas Natural Fenosa, fet i dit.
El perquè de tot plegat.
9 i 38 minuts. No, que el Pere m'ha fet una pregunta respecte a un periodista. És que hi ha una cosa que val la pena saber. Jo vaig estar escoltant, ara anem amb el tema que ens ocupava, vaig estar escoltant ahir la nit, val la pena, m'agrada molt canviar ràdios i anar canviant i tal. Era molt àrea. Aquelles coses que faig que vaig dormir massa tard. I vaig escoltar un moment la tertúlia que fa el Colmenarejo a la COPE. I estan molt preocupats a Madrid. Una de les preocupacions que hi ha a Madrid és que el PNB hagués pogut pactar amb el PP. Un dels acords del pacte per aprovar els pressupostos de l'Estat és l'acostament de presos bascos. I algú deia, que crec que era Juraria, no em vull equivocar, però Juraria que era el Fernando Jauregui, que deia... No, sí, és que sí, i llavors deia que no, hombre, que no, els altres deien que no és així, que sí, que lo han aprovat i que esto va tirar...
Qui ho deia, això, dius?
El Fernando Jauregui. El que deia que sí, juraria que era ell, la tertulia estem parlant. I de cop, i dius, clar, com algú del PNB que ho expliqui, perquè, esclar, si realment un dels acords que hi ha, més enllà dels tots els calés que trauran, és l'acostament de presos bascos, estem parlant d'un acord d'una altra dimensió. No és un acord només econòmic, sinó un acord que ja va més enllà. Amb molts problemes respecte a la imatge que tindria el PP dins del seu propi mercat respecte a aquesta decisió. Bé, el PNB diu, supongo que sabrás que no ha habido nada de eso en la negociación presupuestaria. Això ens diuen des del PNB. Ya que lo hemos dicho en varias ocasiones, tanto durante la negociación como ahora, y el plan de acercamiento de presos a cárceles a 200 kilómetros máximo es una propuesta ya conocida. Dic perquè anem preparant que potser hi ha la possibilitat de que alguna cosa s'estigui bullint respecte a aquest tema de l'Estat. Deixa'm dir-ho perquè m'ha arribat ara el missatge que m'ha dit el Jofre i per tant així ho dic. Anem al tema. Anem al tema. La setmana que ve.
Sí.
Et sembla bona data o ja posats a fer quan abans millor? O si fem-ho, si es fa, es fa bé? O què, Toni?
No ho sé, perquè veig que en el, diguem-ne, el cervell... El cervell ordenador de tota la cosa del procés, que si és que existeix i no sé, o no sé què l'integra, mesura molt les conseqüències jurídiques legals que pot tenir cada decisió que es prengui. Intenta anticipar-se a la reacció judicial de l'Estat. Per tant, no sé, des d'aquest punt de vista, quina és la millor data. Jo, per mi, doncs, trobo que marejar la perdiu és dolent i, per tant, quan abans millor. I a vegades donem massa importància al tema de dir, no, si anunciem això, aquell mateix dia ens contraprogramarem perquè hi ha altres coses. Bueno, mira, és prou important... si es convoca el referèndum, si s'anuncia la pregunta i per tant, ja tindrà l'impacte que ha de tenir. No sé si és... Jo si és l'estat, si la data la saben, com més aviat la diguessin, em sembla que és millor.
Sobretot, Toni Soler, què diu Andrea Mármol?
Bueno, jo crec que és evident que s'està, no diré sobredimensionant, però sí que s'està donant molta importància, potser una importància enseguida, a l'anunci de la data en què s'anunciarà una altra data, no? Que al final jo crec que és una mica el que s'està parlant i crec que aquesta bueno, aquest excessiu mirar què fa el govern i què s'ha de fer, no, jo crec que també en part ve motivat per tota... El govern li interessa molt que aquest anunci tingui, bueno, tota la força que pugui, suposo, evidentment hi entenc, perquè està jugant amb els temps, jo crec que d'una manera bastant clara, per intentar fer una escalada de tensió, diguem, de tensió retòrica, encara que sigui amb el govern de l'Estat, amb el govern d'Espanya. I és evident, es ho estan fent amb el període de sessions del Parlament, que ara volen que comenci el 15 d'agost, i segurament tot això es deu a una estratègia d'intentar forçar la màquina, que tot vagi més ràpid de cara al que es prevegi fer al setembre o a l'octubre. Jo entenc la preocupació. Jo recordo quan es va anunciar la data del 9-N, i a veure, això, abans parlàvem de la música, la música em sona una mica semblant, i jo crec que és evident que serà un anunci, es farà segurament, no sé exactament quan, i tindrà la repercussió que tindrà, i jo crec que a Catalunya i al conjunt d'Espanya la tindrà assegurada, perquè no és un tema menor, però segurament acabarà tot. Bé, el clima, bueno, va dir la vicepresidenta del govern, però també crec que parlant amb membres del govern s'intueix que el clima és electoral i que, per tant, l'anunci important no serà tant el del 9-N o del referèndum que li vulguin dir d'autodeterminació, que no el serà, sinó quan, de la convocatòria electoral, que no sabem tampoc quan serà, d'això sí que no tenim dades.
La qüestió és que la setmana que ve hi ha la convocatòria del pacte nacional pel referèndum i no em sembla que hi hagi la certesa que aquesta reunió hagi de ser un èxit. Mm. Tampoc dic que hagi de ser un fracàs, però és evident que dins del pacte nacional pel referèndum hi ha gent que vol el referèndum tant sí com no, i hi ha gent que, si el referèndum no és producte d'un pacte amb el govern d'en Rajoy, prefereix no fer-lo. I aleshores és possible que aquesta diferència de criteri es manifesti quan es reuneixi el pacte. Llavors, igual no és bon moment, just després d'això, anunciar la data. No sé.
Francesc Marc.
No, anava a dir quina era la pregunta, perquè m'he perdut una mica, no. Però vull dir que, no sé si et responc, Jordi, però jo crec que el problema del pacte nacional és que els que estan allà estan d'acord amb el referèndum, però, diguem, el que és un referèndum no tots el veuen igual. És a dir, a la reunió n'hi ha que estan d'acord amb el referèndum, sigui com sigui, n'hi ha uns que només estan d'acord amb el referèndum si era pactat amb Madrid. I, per tant, s'ha caminat amb aquesta ambigüitat que ha estat operativa, i jo l'entenc, no la critico, diguem, fins a aquest punt, i ara és un moment en què cal una mica veure qui continua assegut a la cadira i qui s'aixeca, que és una mica, m'imagino, el que pot passar a la reunió aquesta propera. Dit això, fent previsions, home, jo crec que ara, tal com està tot damunt la taula, la qüestió de la data no deixa ser una mica menor, tot i que només té importància efectes, diguem, de saber si el cop definitiu de l'Estat per aturar el procés es produeix, diguem, abans o després de vacances, per dir-ho.
La data és menor per tu, Francesc Marc?
És menor efectes de poder votar. És important efectes de la repressió, que jo crec que és ara la qüestió. És a dir, jo crec que ara tot sembla que camina cap a entendre fins a quin punt una repressió d'un grau determinat de Madrid pot generar o no una onada que dongui justament al moviment independentista, diguem, una oportunitat per reforçar la majoria que no va poder reforçar en les eleccions. Jo crec que aquest és el càlcul que es fa des del Palau de la Generalitat i que és el que fa Rajoy quan escolta o no escolta els que volen la mà dura. És a dir, en regla clàssica de la repressió, si tu et passes amb la repressió, tu alimentes el camp adversari. Si la repressió és més quirúrgica, que és més o menys el que, malgrat tot, ha fet ara, fins ara, Madrid, més selectiva, la resposta del moviment pot ser també discrecional. Jo crec que al final estem parlant d'això en el benentès que no dubto pas la determinació per fer el referèndum, sí que dubto de la possibilitat fàctica de que es pugui realitzar. Uh-huh. En quin moment Madrid col·loca el cop de gràcia per evitar el referèndum? Jo crec que aquesta és la qüestió. Si el col·loca ara ja d'aquí 15 dies, el col·loca l'agost...
Però què pot dir? Dient, sortint al Consell de Ministres i dient la vicepresidenta això queda... Que no, això és il·legal, per això?
No, impulsant un tipus de mena, una mena de causa general contra qualsevol polític barra funcionari que firmi qualsevol mena de cosa que s'encamini cap a la consecució del referèndum, lo qual provocaria, potser, sempre dic potser perquè no ho sé, perquè estem en un terreny incert, podria provocar, diguem, una política de bolígraf caigut de l'administració catalana. Però jo crec que aquest és el perfil Rajoy, perquè el perfil dur ja el sabem quin és. El perfil dur és les presons, les detencions. A mi em sembla que Rajoy, que pot ser un home, diguem, de plasma, però no em sembla que sigui ximplet a l'hora de calcular els moviments, el que està pensant és fins a quin punt pot desarticular el moviment sense tirar benzina. I a l'altra banda, jo crec que el que calculen Puigdemont i Junqueras, fins a quin punt l'oportunitat neix justament d'una repressió desmesurada. Jo crec que aquest és el càlcul que ara s'està fent damunt la taula. El càlcul real. I doncs, evidentment, la data del referèndum és important, no tant a efectes del referèndum, sinó en quin moment es pot donar aquest últim torcebràs entre una banda i l'altra.
Esther Vives.
El que seguim fins i tot del fil, aquesta repressió quirúrgica que estaria en la ment del president Mariano Rajoy, tindrà més o menys impacte en funció de la voluntat del govern d'acceptar-la o de fer-li front. Aleshores, si hi ha una clara voluntat política per acabar desobeint fins i tot aquestes mesures que pugui prendre l'executiu del Partit Popular, això igualment generaria, des del meu punt de vista, una resposta de suport parlamentari molt ampli que, en última instància, donaria més ales al referèndum. Evidentment, al final, l'èxit o no del referèndum dependrà de la voluntat política del govern català, de la capacitat de mobilització social també de les entitats sobiranistes i independentistes, i en funció del grau de repressió del govern de Mariano Rajoy, un suport molt més ampli en el marc polític, institucional i parlamentari. I ja ho hem vist després, doncs, a la querella contra la presidenta de la mesa del Parlament, la querella contra d'altres membres, doncs, d'aquesta mesa, en el qual diferents forces sobiranistes s'han sumat, tant des de l'àmbit independentista com des de l'àmbit dels comuns. Per tant, també aquí s'ha de veure molt la capacitat tàctica del govern català de posar contra les cordes les mesures repressives del govern espanyol. I, evidentment, la data i la pregunta són importants, les hauríem d'haver sabut potser ja fa temps, s'han anat dilatant molt els temps, segurament en una setmana en el qual hi ha claus informatives importantíssimes com són les eleccions britàniques i el tancament de la presó Model no és el millor moment, potser segurament hagut de ser abans. Si es busca l'impacte internacional, segurament no és el millor context, però en aquest moment per mi no és tan important potser data i pregunta, sinó la voluntat i fermesa del govern català finalment de, quan això es convoqui, d'enfrontar la repressió de l'Estat.
Permeteu-me la meva ignorància sobre el tema, i això segurament m'ho aclarireu vosaltres com a expertes en tot plegat. És a dir, dimarts s'anuncia una trobada del Pacte Nacional pel Referèndum en la voluntat de que apareixi una fotografia on hi aparegui Ada Colau o Xavi Domènech o algun dels comuns.
Que cosa que em fa preguntar per què es va fer la cimera d'ahir, a la qual no es va anunciar res significatiu
veig,
i només va servir perquè...
La meva ignorància és compartida. Perquè ja. Una és per què aquesta reunió d'ahir, llavors, sí. Una, o l'abans d'ahir, una, i la segona pregunta que també anava a fer és... que canvia per dir, bueno, mira, farem la reunió i llavors, com que ja hem fet la reunió, dimecres ja sabem com anirà la reunió perquè dimecres no ens sabem la data i pregunta. O no ens esperem la reunió per veure com va.
Ja, ja. Bueno, no sé, ja et dic que estic segur que hi ha mil reunions i contactes que no coneixem en què s'està intentant que no es tanqui el consens, perquè jo crec que ni a uns ni a altres, els altres, els uns vull dir els partits que donen suport al govern i els altres vull dir els comuns, els interessa significar una mena de trencament. El cas del govern, perquè necessita, diguem-ne, concitar consensos a l'entorn seu, i en el cas dels comuns, perquè voldria dir trencar l'ambigüitat que tan bons resultats li ha donat en els últims temps respecte al tema de la pretesa unilateralitat, del referèndum i tot això. Però jo el que no entenc és realment és a què ha servit la reunió d'ahir o abans d'ahir?
Abans
d'ahir, perdó. Sí.
Abans d'ahir. 9 minuts i les 10. Al començament de tota aquesta tertúlia, el Francesc Marc Álvaro, parlant del tabac, ha fet un escorzo per parlar del fiscal general de l'Estat. Ha parlat aquest matí. Manuel Moix ha parlat. Després que avui el diari .es hagi informat que el fiscal sabia exactament, és a dir, allò que va dir ahir, que no sabia res, que ens recorda molt el tema de la deixa de l'avi Florenci.
Sí, sí.
Tot plegat, comencen a sortir aquí coses dels teus antecessors, que fa esgarrifes. Que vull llegir exactament el titular que posa el tema al diari Ponència aquest matí, que és Moix ocultó a l'òrgano que regula les incompatibilitats en la Fiscalia su participació en la societat panameña. Moix ocultó.
Bueno, la pregunta jo crec que es deriva del titular que dius tu, és a dir, en quin país, diguem, del nostre entorn en què la democràcia més o menys imperfecta però intenta funcionar bé, aquests senyors mantindrien el càrrec.
La pregunta és això, per exemple, què passaria si hagués passat als Estats Units?
No, i al Regne Unit i fins i tot a França. I no cal dir Alemanya. Jo crec que s'ha de...
Però han sortit tots, ja ha sortit el president del govern d'Espanya, ha sortit el ministre de Justícia, sí. Tots dient, no, fem pinya al costat.
No, deixa'm fer dues preguntes més, i callo ja, si vols, per tota l'estona. No, però que tinc ganes de fer-les. Primera, es farà una narrativa també d'aquest cas, com ha fet el fiscal Ullet arran del cas, diguem, Palau? Hi haurà un relat, diguem, tan bonic i tan repintat? Farem una teoria general d'Espanya ara? Diguem, algú farà una teoria general d'Espanya gràcies al cas d'aquest senyor Moix? Perquè veig que ara els fiscals fan narratives, és a dir, hem passat a la literatura i a partir d'un cas particular fem una categoria general. És molt interessant perquè, diguem, s'estan entrant en la feina nostra, els analistes, els historiadors. Bueno, espero aquesta teoria general, que la facin també sobre el cas Moix. Si també, diguem, veurem un fiscal tan ofès, un fiscal tan literari, quan parli del seu company fiscal anticorrupció. I la segona pregunta...
Castanya, que li acaba de fotre...
No, em faig preguntes. Crec que ens pagues per fer-nos preguntes.
Oh, i tant, i m'encanta. I com que el problema és que no trobin resposta, aquest és el problema.
Bueno, diguem, si volen trucar, que truquin.
Oh, i estarem encantats.
La segona pregunta. Tampoc he sentit que els senyors del Cercle d'Economia i altres instàncies que van rebre d'una manera tan impresentable el president de Catalunya s'hagin interrogat sobre la inseguretat jurídica que produeix A, la guerra de fiscals que hi ha a Espanya, B, la intervenció directa i maldestra dels partits en el món judicial, C, el fet de que el senyor fiscal anticorrupció sigui algú, si més no, de dubtoses credencials. Hi ha alguna nota del Cercle d'Economia manifestant-se sobre això?
No, ni n'hi haurà.
No, estava esperant una altra també. El Cercle d'Economia també podia explicar una altra història, que és el que avui publica la Marta Lasalas al Nacional.cat, que diu que això també és molt greu. Si és veritat això que s'explica, és molt greu, que és que recordem que a Sitges l'altre dia vam passar i dic, ai, ningú li ha fet cap pregunta a Carles Puigdemont, al president de la Generalitat, cosa que sí que després va passar amb el vicepresident Junqueras, com és possible.
Ni van fer una,
una que li va fer, que avui també se sap en aquesta informació, es veu que resulta que les preguntes dels assistents es van perdre, misteriosament. Es veu que les hostesses van anar a recollir les preguntes entre el públic durant la conferència.
Ara la culpa serà de les pobres hostesses.
Moment, jo t'estic dient el que diuen.
Però que
a l'hora de la veritat no li van fer arribar el moderador. Només va dir una, que es va fer quatre mans entre el president de la Fundació Cercle d'Economia, el Carlos Quatrecases, i l'expresident del Club Nàutic, l'Enrique Coromines, que tots dos formaven part de mandats anteriors del Cercle d'Economia, que va ser una pregunta, diguem-ho, hostil. Per dir-ho d'alguna manera.
Era molt difícil la pregunta, van ser dos que va necessitar per fer-la, diguem. Gran, despesa de meninges molt alta.
Això diu Francesc Marc Álvaro, però va haver-hi també, respecte a la pregunta, que només fes una, a Mardedis, al Cercle d'Economia, per aquesta única pregunta que hi va haver-hi, i de les preguntes perdudes, segons aquesta informació, repeteixo, del Nacional.cat.
Tu podries trucar al senyor Brugera i preguntar-li un dia ell té a bé, diguem, respondre aquests dubtes que tenim, ja com a representant d'aquesta il·lustre plataforma.
El dimecres, si vols, jo t'ho pregunto, perquè un dimecres...
No, a mi m'agradaria molt saber-ho.
Un moment, que ara escoltarem Moix, segur que en Toni Soler diu alguna cosa, Andrea Marmol el salvarà, segur que l'Ester Vives també, sí, que ara tenim un temps per davant, un moment.
El perquè de tot plegat.
Que són les 10 del matí en punt en 45 segons. Manuel Moix trobaria raonable la seva destitució. Amic Francesc Marc, alerta.
Estem d'acord amb ell.
Núria Travessa, bon dia.
Bon dia. El fiscal anticorrupció no pensa plegar, però queda clar, queda clar que ell entendria que el fiscal general de l'Estat el rellevés, ho ha dit a Onda Cero.
Yo no me lo he planteado porque digo, estamos con una conversación pendiente con el fiscal general del Estado. Pero vamos, no, ya le digo, yo no tengo ningún apego al cargo y cualquier solución me parece razonable.
cualquier solución me parece razonable, diu Moix. Pel to que ha fet servir en tota aquesta entrevista, és conscient que està en una situació delicada, tot i que insisteix que no ha fet res malament, reconeix que no va calcular bé la repercussió que podria tenir tot aquest tema.
No le veo que tenga ninguna relevancia, es una herencia, está todo declarado, está todo legalizado y no tiene ningún tipo de incompatibilidad para el ejercicio de la función.
Viendo usted los periódicos de hoy, escuchando los medios de comunicación, se dará cuenta de que alguna relevancia, al menos desde el punto de vista mediático, político, de opinión pública, sí que está teniendo.
Efectivamente, efectivamente.
¿Calculó entonces usted mal la relevancia que podía tener un dato como este?
Bueno, es indudable que calcule mal.
Moix assegura que es reunirà amb José Manuel Maza aquesta nit o demà com a molt tard.
Perdó, sobre aquest tema, algú vol dir alguna cosa més enllà del que hagi comentat el Francesc Marc Álvaro?
Com es pot calcular malament això?
Sent fiscal anticorrupció.
De veritat, no.
I que això l'únic que tendeix és encara a donar la raó al que pensa l'opinió pública, que avui la justícia espanyola, la fiscalia, té molt poc d'independència política. I el senyor Moix ja va estar tocat pel cas Lezo i ara només faltava, doncs, també aquest fet.
I per més informació, per favor, si algú vol repassar que existeix el vídeo de la compareixença del Pidio i de Kaiser ahir a la comissió del Parlament són molt il·lustratives al respecte.
Però, no, jo abans també hi volia dir, perquè el Francesc Marc Álvaro havia dit moltes coses, que és evident, jo crec que no, hi ha poques persones que dubtin que la independència judicial és com a mínim, com se li sol dir, una assignatura pendent que té la democràcia espanyola. És a dir, i jo crec que els primers preocupats o les primeres persones que estan concernides amb això són els propis fiscals, que no tots els fiscals, bueno, clar que no tenen empreses offshores a Panamà, llavors haurem d'escoltar el que em sembla que es demanarà la compareixença del fiscal, que és veritat que té una relació dubtosa amb, a més és el fiscal anticorrupció i té una relació dubtosa amb persones presumptament de corrupció, i només pel relat que deia Francesc Marc, que ho deies abans, el relat que se'n faci d'aquesta lectura, bueno, al final el relat el fem constantment tots i no...
El fiscal l'ha fet, l'Ullet l'ha fet.
Sí, no, ja sé que tu posaves per contraposar un altre, però bueno, això no posa en entredit ni molt menys la feina de tota la resta de fiscals, ni tan sols del fiscal en cap de l'Estat en aquest moment.
I que aquí les conclusions del cas Palau apuntin en una determinada direcció en el qual tot sembla indicar un finançament irregular de Convergència i canvi de concessió d'obra pública, això no treu el fet que l'Estat espanyol i el conjunt de l'Estat, doncs, la independència de la justícia deixi molt que desitjar, que el Consell del Poder Judicial sigui decidit d'una manera que fins i tot posa els pals de punta a determinades institucions i organismes internacionals, una cosa no treu l'altra.
Mm. Per cert que el Partit Popular ja ha reaccionat i dona per bones aquestes explicacions de Moix.
Així de clara ha estat Alicia Sánchez Camacho.
Va, és que aviam, dona per bones, però és que... Perdona, disculpa.
No era ben bé reacció, suposo, a aquesta entrevista, però Alicia Sánchez Camacho ha estat molt clara.
Yo creo que se han dado las explicaciones, que es lo que han pedido los grupos, y creo que eso está bien. Sin duda, el gobierno ha dicho que mantenía la confianza, nosotros lo mantenemos, el señor Moix ha justificado que ha hecho las cosas legalmente y yo no creo que se le tenga que dar más vueltas a lo que no es.
Ciutadans, però,
què passaria si això hagués passat al revés? Si en lloc de ser aquest qui governés el PP, què hauria dit el PP si governés el PSOE, per exemple? Alicia Sánchez Camacho hauria dit el mateix? Oi que no? Clar, és que és... Tu imagina't, no, i què diria, també fa molt revés, què diria el PSOE, és a dir, Ciutadans ja ha demanat
que comparegui al Congrés.
I bé serà el que dirà el nou portaveu del PSOE. Però què passaria si fos tot al revés? És a dir, és això on la gent diu...
Però bé, a Alicia no li sembla bé el sistema actual? No és la que diu que té fiscals que t'ho afinen? No, no va dir això.
No, això va dir el...
No, però ella també va parlar. Fiscal amigo, perdó, fiscal amigo.
La fiscal de confiança.
Fiscal de confiança.
El que, evidentment,
per tant, si té fiscals de confiança, ja li sembla bé l'actual sistema.
Aquests fets s'utilitzen per part sempre de l'oposició per tal de desgastar el govern, però quan el PSOE ha tingut majoria parlamentària i hagués pogut plantejar també un debat per canviar, doncs, el funcionament de la judicatura espanyola, tampoc ho ha fet. Per tant, també, amb el que fa referència als grans pilars de l'Estat... Hi ha un acord entre el PP i el PSOE i Ciutadans també. L'altra cosa que jo és que quan surten draps bruts, això s'utilitzi per desgastar el govern.
Bueno, Podemos tampoc ha parlat, em sembla, d'independitzar la fiscalia ni de fer-la més independent. Em sembla que no ha parlat precisament de fer aquestes reformes.
Bueno, almenys no ha blanquejat la corrupció com sí que fa Ciutadans, no? Que arriba un pacte anticorrupció amb el Partit Popular, en el qual casos de corrupció queden al marge.
Però estem d'acord en que el govern no pot ser qui triï directament, i el que passa és que ara l'anomenament del fiscal en cap de l'Estat depèn exclusivament del govern, i hauria de dependre d'una majoria parlamentària ampliada, però per això també necessites una majoria per legislar en aquest sentit.
Però quan hagut possibilitats i hi ha hagut majories àmplies socialistes, no han fet absolutament res bueno, per canviar-ho ni tan sols ho han qüestionat.
El que passa és que amb tot el que... És a dir, a Catalunya ens trobem un escenari en què, segons sembla, hi haurà un gran protagonisme judicial. A falta de política, sembla que el que s'està dirimint a Catalunya passarà molt en l'àmbit judicial, i aquest és un àmbit que és, diguem-ne, que està a les catacumbes, diguem-ne, a nivell de credibilitat a l'estat espanyol. Per tant, és preocupant.
Ah, però per ser justos, també és cert que això passa en un moment en què hi ha un sector de la judicatura que rebel·la contra això. És a dir, hi ha una intoxicació partidista de l'esfera judicial i una intervenció, en aquest cas, del PP molt clara, per moure figures, però hi han jutges i fiscals que rebel·len contra això. Per tant, no, per sort, la bona notícia és que això no es compacta. És a dir, per exemple, aquí hem vist el cas vinculat a la Infanta, etcètera, etcètera, on, diguem, hi va haver una figura que va intentar actuar de manera independent, i en altres casos també, vull dir, tot es dona alhora. Jo crec que es dona un sistema, diguem, d'inèrcies d'un món intervencionista que rebenta la separació de poders, que és un escàndol, i a la vegada hi ha gent dins la judicatura que s'ho creu, que intenta actuar al marge dels partits. I el cas és el de l'Elpidio que... Senyor Elpidio...
José Silva.
Silva, que va parlar i va dir això. Bé, es dona tot a la vegada.
Home, si no, aquest... no s'explicaria que el president del govern hagués d'anar a compareixer exacte. A aquest promès en persona com a testimoni.
El drama, però, és que finalment tot això acaba molt descompensat. És a dir, que en aquest cas el poder executiu té una capacitat d'invasió que és impròpia d'una democràcia sana. No és normal, això. No pot funcionar.
I acabem les informacions d'aquest matí. Encara al Congrés, la Comissió sobre l'Operació Catalunya treballarà fins al dia 31 de juliol.
És la proposta que fa la mesa de la cambra i que es votarà al ple. El PP volia liquidar aquesta comissió a finals de juny. Podem, Esquerra i el PDeCAT, que reclamaven que els treballs s'allarguessin fins a finals d'any, no descarten demanar una altra pròrroga al juliol.
Són els 10 i 8 minuts. Gràcies, Núria Travessa. No sé si el Pere Mas, que va saber una cosa. Quan surti el tema d'allò que comentaven, que avui publica el Nacional sobre el tema del cercle de l'economia, hi ha hagut molts abaraonaments davant del micròfon. El del Pere Mas, el del Toni Soler, el d'Andrea Mármol, de l'Ester Vives, el propi Francesc Barcalbaró...
L'espectacle m'ha semblat molt, molt lamentable. Vull dir, a un lloc on hi ha tants màsters MBAs i tanta educació, o sigui, tanta formació, veure tanta mala educació, trobo que el contrast era molt... Era
mala
molt
educació?
Sí, mala educació. Jo vaig trobar tracte de mala educació.
Per la pregunta o...?
No, pel tracte que va rebre el president de la Generalitat. T'agradi o no t'agradi. Cosa que em sembla que no ho recordo haver vist amb cap altre president ni en cap altra ocasió.
Perdó, pels que no sàpiguen que estiguin escoltant, quan parles de mala educació, què va passar exactament perquè puguis dir que va haver-hi mala educació, Toni?
No, pues la fredor que va presidir l'acte, la diguem-ne, com es diu això, el comportament gestual del president del cercle d'economia, l'actitud de bona part de l'auditori mentre parlava el president, doncs, ostensiblement mirant el mòbil a les tauletes, evidenciant que no estaven prestant-li atenció, l'episodi de les preguntes, etc. Tot això em va semblar, diguem-ne, impropi d'un fòrum com aquest.
Hagués passat amb el president de la Generalitat si en lloc de ser Carles Puigdemont ha sigut Artur Mas? És a dir, és un tema institucional de la figura...
No, jo tampoc m'ho he seguit fil per randa cada any, però jo diria que ni en Mas, ni en Montilla, ni en Maragall, ni en Pujol... Ni aquest any amb Rajoy i amb Junqueras ha passat el que va passar amb en Puigdemont. Jo crec que hi ha una evidència de demostrar-li a Puigdemont que els optimates d'aquest país no estaven amb ell.
Hi ha una cosa bona, però d'això que va passar... Bueno, ara jo faré com el fiscal Ullet, faré una teoria d'això. Perdó, però jo crec que posa de relleu un divorci entre aquestes suposades elites i la majoria de la gent que en aquest món, a Catalunya, intentem guanyar-nos la vida i que estem, diguem, les classes mitjanes, la gent que té una feina, que té un salari, que viu del que pot i que va fent. És a dir, hi ha un divorci, que potser no hi era, que aquest és un debat que suggeria abans el Toni, potser fa uns anys això no era tan fort. Ara és brutal. És a dir, ells maltracten el president de Catalunya, però hi ha molta gent que ens sentim al marge del que hagin votat propers al president, perquè és un senyor que ve a dir coses que connecten més amb la gent que aquests senyors que diuen representar no sé què. Jo he dit alguna vegada, amb perdó, que el procés és també una lluita de classes postmoderna. És a dir, els instal·lats contra la gent que hem rebut les hòsties de la crisi. I això, l'acte de l'altre dia, ho concreta, amb una foto. La meva tesi és que el maltracte que va donar el Cercle al president Puigdemont li va a favor a Puigdemont.
Andrea Mármol i Esther Vives.
Sí, no, jo és molt ràpid. Bueno, jo no sé si estic més divorciada d'aquesta elit que diu el Francesc Marcàlvaro, però crec que em sembla una mica agosarat parlar de maltractament. Jo no hi era i no ho vaig seguir. He llegit el que ha llegit tothom i el que ha pogut tenir accés. A mi m'estranya molt que el Cercle d'Economia fes de manera explícita o amb una voluntat, amb una intenció directa, menysprear la figura de ningú. Jo crec que senzillament es deu, i és evident que jo crec que la situació política hi ha una part de, en aquesta representant el Cercle d'Economia, que també s'inclouen empresaris i també gent segurament de les classes mitjanes que no està d'acord o creu o veu un perill o no veu amb bons ulls el pla del president Puigdemont, el pla actual, que és el pla que té el govern, de, bueno, de saltar-se la llei o de fer un altre nou en el que sigui, és igual, no és relat polític, i crec que és evident que si existeix un divorci, és un divorci, jo tampoc diria tant, és un divorci de pla polític clarament i dels avisos que s'han donat per part de molts empresaris que recomanen una via que no és la que està fent el president Puigdemont. Llavors, en el moment en què com a màxima, bueno, com sigui, com a primer autoritat de Catalunya no escoltes el que et diuen, doncs lògicament la relació no és la millor, però no perquè sigui un capritxo, sinó perquè existeix un pla que el president Puigdemont no vol, en principi, de moment no vol deixar.
Esther.
El que el divorci no existeix per una qüestió de discrepàncies pel que fa a qüestions socials o qüestions econòmiques, des del meu punt de vista, existeix pel que fa al debat sobre la qüestió nacional, l'encaix Catalunya-Espanya, que planteja el govern de la Generalitat i amb el qual la figura de Carles Puigdemont és la que es percep com la més compromesa en relació en aquest procés. I com que plantejar aquest debat implica qüestionar el règim del 78, implica qüestionar alguns dels elements que han estat de consens al llarg de les últimes dècades en el conjunt de l'Estat espanyol, per això els hi molesta tant a l'èlita, a una determinada èlita econòmica a Catalunya. Però el programa econòmic en especial dels exconvergents del PDeCAT, aquí hi ha un consens important. El que passa és que la discrepància i el divorci existeix pel que fa a la qüestió nacional i el debat que es planteja, però no pel que fa a d'altres àmbits que afecten majoritàriament el conjunt de la societat catalana,
que implica que mirar
polítiques, perdona, en relació al model sanitari, model educatiu, etc. Aquí crec que hi ha consensos amplis entre govern i èlita econòmica.
Mirar la realitat amb la retícula dels partits crec que és empobridor, sobretot perquè els partits han saltat pels aires.
No des del punt de vista dels partits, des del punt de vista de les polítiques que porten a terme uns i altres, o que plantegen uns i altres.
El mapa de partits a Catalunya i el mapa de partits a Espanya està saltant pels aires. Si tu mires el món amb aquesta plantilla, t'equivocaràs, perquè per sort, la gent no és els partits. La gent fa i té necessitats que superen i rebenten els partits.
Potser un s'equivoca plantejant que entre els partits no hi ha diferències ideològiques substancials.
No, jo no he dit
crec
això.
Que n'hi ha,
jo,
i de molt importants,
mirar la
si no és enganyar-nos.
Mirar la realitat només amb una retícula, que són els partits, en moment que els partits estan bastant despistats, molts d'ells, o trencats, o en transformació, és pobre. I que, per sort, la gent que un dia vota una cosa i un dia en vota una altra, en aquest cas a Catalunya, d'una manera molt transversal, ha vist que uns senyors que deien parlar en nom d'ells ja no els representen, si és que els havien representat mai.
I fer veure que no hi ha diferències ideològiques entre els partits també ens porta
però això,
a l'auge de formacions.
Jo no he vist ningú que ho hagi fet veure.
La mesura en què tu dius, en que no, bueno, o em sembla interpretar com si no hi haguessin diferències.
No, i això no ho he dit. Potser vols que ho digui, però no ho diré perquè no ho penso. És a dir, jo penso que el que és interessant és que els partits tenen tal confusió que moltes vegades no representen les necessitats de la gent, i que uns senyors que es reclamen elit representant no sé què, tampoc. I que
no
per tant es produeix un gap.
Elit econòmica té bastantes coincidències pel que fa al programa econòmic que defensa el PDeCAT avui?
No, jo crec que l'elit econòmica no té color ideològic, i que quan governen uns o governen els altres es va adaptant. Com per exemple en el cas de Barcelona, l'elit econòmica pacta amb qui té el govern municipal i el govern municipal amb qui té el poder econòmic.
I creus que està molt d'acord aquesta elit econòmica, per exemple, amb la moratòria pel que fa
jo el que veig és que del programa de la senyora Colau no n'aplicarà ni la meitat del que volia. No sé, a partir d'aquí fes tu la teoria.
Sembla que
l'elit
econòmica abans estava molt contenta amb el senyor Artur Mas. Que el programa econòmic del qual tampoc discrepa gaire del que planteja.
Jo dic que les elites no tenen color ideològic i que pactaran en qui governi si poden, com es confirma l'Ajuntament de Barcelona.
Abans parlaves de lluita de classes. No crec que les elites econòmiques del país justament defensin la lluita de classes, almenys tenint en compte els interessos de les classes populars, els de les classes altes, per descomptat.
T'he dit, lluita de classes postmoderna, perquè, diguem, evidentment jo faig servir el meu llenguatge, tu el teu, i el que per mi em sembla important és que en aquest moment a Catalunya hi ha molta gent que ha percebut que la crisi ha accelerat l'empobriment de les classes mitjanes.
Que són
les que paguen la demagògia del populisme d'esquerres i la demagògia de les elites tecnocràtiques. I queden en un entrepà entre les dues coses.
10 i 16 minuts. Un moment, que vagi a la publicitat i d'aquí uns moments continuem amb la tertúlia i acabarem en breu aquí al Món RAC1.
A General Òptica tenim un pla per cada mirada.
Per mi, que m'encanta estrenar, el pla Renove, amb un 30% de descompte en ulleres.
Sí, sí, amb el pla Renove de General Òptica tens totes les ulleres graduades de totes les marques amb un 30% de descompte. Vine a General Òptica i digue'm com mires. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Per fi vacances. Mar, sol... Ah, qui ha dit que el millor encara ha d'arribar?
Terra a la vista! Mama, que ja hem arribat!
Ja? No puc quedar-me una estoneta més a coberta?
Tot comença a bord amb Transmediterrània. Viatja amb la teva família i el teu cotxe a Mallorca des de 209 euros per trajecte. Compra ja els teus bitllets i consulta condicions a transmediterrània.com.
Una flor no fa estiu. El que fa estiu són els nous gaspatxos de Casa Mas. Amb mango, fresc, nutritiu, ric en fibres i vitamina E. I el detox amb remolatxa i fruits vermells. Nous gaspatxos de Casa Mas. 100% natural, sense conservants ni additius. Casa Mas, l'altra cuina de casa teva.
El proper 3 de juny... Prepara't, perquè és el dia que la teva botiga aquí et dona un 15% de descompte a tota la botiga i venda online. Aprofita, descomptes així no cauen cada dia. Ah, i si ets Sinfín, també tens descompte al 2. A totes les botigues aquí de Catalunya.
Buf, m'acabo de veure sortint de Barcelona en un vaixell Grimaldi amb el meu cotxe rumb cap a Sardenya i passant 7 nits allà, en un apartament molt guai, per uns 184 euros tot. I m'ha vingut molt de gust. I això, que amb Nautalia Viatges i Grimaldi, les voltes donen molta vida.
T'avorreixes per vacances? Li vas proposar Silicon Valley pel vostre viatge de noces? Llavors, ets dels nostres. Estudia a EAE, una de les millors escoles de negocis d'Europa segons el rànquing QS. Informa't sobre els nostres màsters i MBA a EAE.es. EAE, el lado business de la vida.
Quan penses en les teves vacances, penses en passar-t'ho bé al màxim. Penses en aprofitar la teva manera cada moment i cada dia. Penses en activitats per tu i la teva família. Penses, penses, penses...
Deixa de pensar, són vacances. Vine i viu-les intensament a Salou. Més informació a visitsalou.eu.
Perquè una persona cega pugui ser una més, és necessari fer accessible les noves tecnologies. Ho pots fer tu. O pots comprar el cupó. Quin és el teu paper?
Juga a la paga del cupó diari de l'ONCE. 3.000 euros al mes durant 25 anys i premis de 35.000 euros.
Hi ha alguna cosa millor que l'olor d'un cotxe nou? Aquesta inconfusible aroma. Doncs bé. Imagina't aquesta meravellosa sensació en un avió.
Gaudeix d'aquesta olor a nou amb viatges al Corte Inglés i Norwegian. Posem a l'abast avions nous amb més espai per les cames i wifi gratuïta. Viatge a Mallorca, Canàries, Europa i Estats Units en la millor companyia. Si reserves el vol, més hotel, més trasllats. Els millors destins amb la possibilitat de pagament en 3 mesos. Arriba el teu estiu. Gaudeix-lo amb els 5 sentits amb Norwegian i viatges al Corte Inglés.
El per què de tot plegat.
Som a les 10 i 20. Tenim una trucada telefònica a l'espera. Que és un... Perdó? Tinc en línia en Ramon, que ha trucat al programa per una història que està passant en aquests moments i que m'agradaria que ho pogués explicar a tots els oients del Món RAC1. Hola, Ramon, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia, tu diràs, sisplau.
Bueno,
tu ets farmacèutic, oi?
No, sóc l'esport d'una farmacèutica que està ja dels nervis i no té pastilles, moltes pastilles a la farmàcia per prendre's. El problema està en que amb la guerra que hi ha entre Movistar i els i altres companyies quan et vols canviar la línia. Resulta que el Consell General de Col·legis de Farmacèutics va implantar uns plans de medicació amb una recepta electrònica que, per explicar-ho bé, és com una xarxa del servidor dels bancs,
sí,
que tu vas a buscar els medicaments però no pots anar a una altra farmàcia al cap d'un moment a treure'ls.
D'acord.
Eh? I ara ens han fet migrar de Movistar a Vodafone. Eh? I estem, portem 24 hores, 200 i pico farmàcies, número confirmat per la Secretaria del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, sense poder dispensar medicaments a cap dels pacients. Per què? Perquè Movistar no dona la línia Vodafone. El problema bàsic és això. El Consell General del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya està intentant, per totes les maneres, de que solucioni aquest problema. Movistar diu que és un nòdul o una línia que està obsolet i s'espatllat. I l'aparell que té que solucionar-ho ve de Madrid.
Home, un clàssic.
Un clàssic.
Gràcies.
Tu ho has dit, un clàssic. Hi ha cues a l'aeroport, un clàssic.
Llavors, el que m'estàs dient és que hi ha unes 200 farmàcies a nivell de Catalunya que en aquests moments, a aquestes hores, des de fa pràcticament 24 hores, no poden dispensar medicaments...
Del sistema català de salut.
De salut pública, del sistema català de salut pública, no poden, perquè hi ha aquest problema entre el canvi de línia entre Movistar i Vodafone.
Exacte. Exacte. Movistar diu que s'ha espatllat un procés, una línia, i hi ha totes aquestes farmàcies que anem per aquesta línia, doncs no podem dispensar. Les que ja han migrat a Vodafone, perquè això és un problema, un sistema que ja fa dies que funciona, els que ja van a Vodafone sí que poden dispensar. Són els que quedem de Movistar, que s'ha espatllat el nòdul perquè és obsolet, segons diuen ells. I clar, estem aquí fa 24 hores sense poder dispensar res.
Val. Des de el Col·legi de Farmacèutics ens confirmen efectivament aquesta incidència a hores d'ara, no saben encara l'abast que té, però repetim, estem parlant... A quina hora va començar tot plegat? Per dir-vos unes 24 hores?
Aquesta farmàcia, en concret, a les 11:15 d'ahir, va ser l'última recepta electrònica que es va dispensar.
Per tant, estem parlant que d'aquí una hora amb el comptada, fa 23 hores que no funciona. Per tant, a 200 farmàcies de tot Catalunya no funciona el dispensador. O sigui, dispensar. No es pot dispensar medicaments del sistema públic català, tota aquella gent que ho pugui reclamar, perquè resulta que hi ha aquest conflicte entre Movistar i Vodafone que fa que el sistema públic de dispensador d'aquests medicaments a través de les farmàcies catalanes es pugui fer.
Exacte.
Mare meva.
I el senyor que va... I clar, això si estàs a Barcelona pots anar buscant-la, però si estàs en un poble com nosaltres, bé, el senyor que ha anat al metge d'urgències ve a buscar la medicació i dic, ho sento, és que no funciona.
Ramon, em pots dir, si no t'importa, quin poble estem parlant, en el teu cas?
És famós, Vallirana, el poble de la caravana i del radar meteorològic.
Moltes gràcies, Ramon, per la confiança amb el món RAC1. Una abraçada molt forta.
Igualment, Jordi.
Gràcies, que vagi bé. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tota aquella gent que vagi i que digui, escolta, que necessito que hi ha gent gran, que hagi d'anar a la farmàcia a buscar, doncs resulta que no. Fa 23 hores que no se'ls hi pot dispensar.
És que ara has obert un front, indirectament, al marge d'aquest conflicte concret.
Ara me l'obriràs tu.
No l'obriré. Jo llançaré una mica la pedra i prou, que és el front de tot el tema que té a veure amb les telecomunicacions, les operadores i la tendència a... Fes un tema en lloc del tema dels peatges o el tema del deixar de fumar, que la gent truqui i que t'expliqui tots els problemes que estan tenint amb tots els mangoneos diversos de tot. Fibra, aire, terra, mar...
Aquí ens han estafat, tots hem sigut víctimes de l'estafa de moltes d'aquestes empreses.
No, i després... Bueno, perdó, i
Fiscalia, estafa ho ha dit ella.
I mentre fas la migdiada que et truquen...
A banda.
Per dir-te que jo no li he donat el seu telèfon a vostè perquè vostè em truqui al migdia mentre estic fent la migdiada.
Però és que a mi em truca la meva companyia perquè em passi la meva companyia. Que els dic, ja lo soy de la companyia, cony, deixin tranquil.
El Jaume Guillem diu que...
Que a mi em passa això, t'ho juro.
Diu que soc farmacèutic i des d'ahir a les 12 del migdia no tenim línia, és increïble. Tot el dia de guàrdia ahir fent el panoli. No tenen vergonya, diu el Jaume. Estem parlant de 200 farmàcies a Catalunya, que no poden dispensar medicaments per la línia de salut pública de Catalana per culpa d'aquest conflicte entre telèfon.
Això s'ha de demanar indemnització.
Què ha dit el cercle d'això?
I el fiscal Ullet.
El fiscal Ullet.
La canonada d'internet. Hi ha la canonada de Ferrovial a la Convergència, però el que falla és la canonada d'internet.
Com sou, de debò? Com sou? T'acostes al micro, Toni, vols dir alguna cosa?
No.
Va. 669-10-10-10. Missatges de veu a WhatsApp del Món RAC1, 669-10-10-10. Acabarem com hem començat, amb el tabac. El Paco, veiem què diu el Paco.
Jo farà ara 9 mesos que vaig deixar de fumar, després d'haver-lo intentat una pila de vegades, després assetjament dels meus fills de papa deixa de fumar, papa deixa de fumar. Va arribar un dia que vaig agafar forces i vaig estar tot el dia sense fumar. Cap allà a les 5 de la tarda ja no podia més i des de les escombraries el paquet de tabac que havia trencat el dia anterior vaig rebuscar, em vaig fumar el que vaig trobar per allà i llavors per no trobar-me amb el cas del dia anterior vaig mullar el tabac que encarava. En el moment que estava fent això va entrar la meva filla i em va preguntar, ostres, però què fas? Que estàs? I li vaig explicar. I a mesura que jo li estava parlant, s'anava apropant a mi, amb els braços oberts, em va fer una abraçada que no l'oblidaré mai a la vida. I em va començar a dir, no et preocupis, que jo t'ajudaré, que ho podràs fer. I amb això que va entrar el petit, va preguntar què passava, li va explicar, vine, que el papa deixarà de fumar, que no sé què. I al moment abraçada de tots tres allà a la cuina, ostres, m'ha donat una força increïble.
Falta Meryl Streep, Julia Roberts, i anem a plorar tots plegats, eh? Que història més maca. El Jordi, què diu?
Ja fa 7 anys que he deixat de fumar i fumava 2 paquets diaris de Ducados negre. Em va costar 2 anys deixar de fumar, vaig estar a punt d'arribar quasi a la depressió, però ho vaig deixar avui per demà per la meva dona. La meva dona estava embarassada de bessons i llavors jo vaig dir, com que per culpa meva ella fumava més, ho deixava avui per avui. I des de llavors no he tocat cap més cigarret.
La Sònia.
Jo vaig començar a fumar molt jove i, bueno, per la meva feina soc cambrera, fumava molt als bars. I aprofitant quan va sortir la llei antitabac, la primera que va sortir, vaig deixar de fumar, vaig dir, aquest és l'últim cigar, i fins avui tinc 40 anys i no he tornat a fumar. I estic supercontenta, és el millor que he fet a la vida.
La mode.
Jo vaig deixar de fumar perquè el meu pare em va prometre pagar-me un creuer a tots els germans i parelles que ho deixessin. Ho van deixar el meu marit, jo i el meu germà. El dia 30 de març del 2011 vaig deixar de fumar, ja fa 6 anys.
Suposo que després va anar al creuer, perquè aquesta és la pregunta, com continuava. I la Júlia, què ens explica?
Jo em vaig posar un plan, que va ser cada dia fumar, trigar més hores a fumar, fins que al final només em fumava 2 cigarretes al dia, vas baixar una i vas decidir deixar-lo. La veritat és que no em va costar tant, jo pensava que seria molt dur i no ho va ser, i porto quasi 3 anys sense fumar, no ho trobo gens ni mica a faltar, i per mi el deixar de fumar és tenir una motivació. Quan tu tens una motivació i estàs molt convençut, ho deixes. Si no, no ho deixes.
Efectivament, la motivació és molt important. I el Gabriel?
Avui fa 17 anys que no em fumo cap cigarro. Jo també era dels que fumava un paquet i mig cada dia. Molta sort a tothom que ho vulgui intentar-ho. Si jo he pogut, com tu has dit, Jordi, tothom hi pot.
Oh, i tant. Oh, i tant. Sí, sí, no, Andrea. Si tu vols, pots. I si he pogut jo, tu pots, sense cap tipus de problema. Mira, ara explicava l'Ester Vives que ella va pagar el cigarro i va dir, ni necessito ajuda de res, ho deixo i aire que vol dir vent.
Exacte, no, sense força de voluntat.
A mi van anar bé unes pastilles que hi havia, van anar bé, després també, diverses coses, però aquí jo crec que la clau és força de voluntat. Bueno, has de prendre unes pastilles d'aquestes d'allò sense sucre, et fots la bossa sencera, bossa plàstic inclòs, La Laia diu que és exfumadora. Amb aquest missatge acabarem i anirem a través de l'ull de poll. Penso que des dels 16 anys ara en tinc 42. Recordo haver fumat els trens i els avions perquè encara era permès. Oh, i tant!
I els cines?
Oh, i tant! Els cines jo no recordo.
Tant, recordo tant, sí,
en canvi, els avions sí.
Sí, 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 sí.
Avui ja fa 592 dies i 11 hores que ho vaig deixar. O sigui, des dels 16 fins als 42 he anat fumant. He fet veritables bestieses per poder estar amb ell, que és com li deia, ell. No. Què serà de la meva vida sense ell? Quin sentit té tot? Com serà agafar un telèfon i no tenir-lo amb ell? I sortir del metro sense retrobar-me amb ell i després de la dutxa? Tot, absolutament, tot estava condicionat a tenir-lo a ell com a premi. I tot ho feia corrents per poder estar junts de nou. Menjava ràpid, em dutxava, vestia, sortia del metro ràpid... No m'has d'explicar. Recordo haver entrat a un puticlub. Altes hores a comprar-ne. La Laia.
Bueno, ja.
La Laia. Sí, oh, esclar, és que...
Ah, una dona.
Pere, És que no saps el que... Aviam, és que clar, és que som una secta.
Tens un llibre aquí, vostè. Tens un llibre aquí.
No, vam treure un puticlub altres hores a comprar-ne i el pitjor vaig fer entrar al Riviera quan encara era obert, al meu xicot, perquè comprés un paquet un dia tornant a la matinada de Barcelona. Li vaig dir, te voy a cronometrar, no mires a los lados... I com a tanga, mira, encara hi dec pensar en lanceria, que entre a buscar-te, prepara-te. Fins al 16 d'octubre de 2015, que vaig trencar l'última cigarreta del paquet, que per cert encara el tinc, notava que no perdia força i sempre tenia tos i no parava d'estar refredada. Ara ja no estossego, ni em sento el calofer que em limita, tot són avantatges, i sí que vaig passar alguns moments complicats, com per exemple avorrir-me a les sobretaules, no li havia sentit a xerrar sense fumar, llevar-me i no agafar un cigarret, però va ser la determinació el que ho va fer fàcil. Sóc una viuda alegre. Sense ell. Per cert, molt està molt bé. Per cert, hi ha una cosa que els que deixin de fumar han de fer, sense cap tipus de problema, que és a la sobretaula dir, nois, continueu xerrant que ja torno. Te'n vas donar un tom o te'n vas cap a casa i t'oblides de les sobretaules durant un temps. Perquè les sobretaules també és el pitjor que hi ha. Saps el que t'estalvies de calés? La pasta que et...
I la salut que guanyes.
Bueno. Anem a trepitjar l'ull de poll, Pere Mas?
Impecablement. També, això de la teràpia que hem fet avui, del tabac, sí. Molt interessant.
Mira, perquè és per agafar i dir, va, tota la gent que vulgui deixar de fumar, va, que deixin de fumar a partir d'avui, que és... Perquè el que no es pot
31
fer,
de maig.
Hi ha gent que diu que sí, com les terbioses, jo ho vaig deixar d'avui per demà. Jo crec que t'has de mentalitzar que ho deixes un dia i durant... Què fas?
Ai, perdona, és que volia llençar això a la brasa.
I durant tot aquell dia, això al soroll, i de tot aquesta... I de tot aquell... Agafes i dius, dimecres que ve, una setmana t'ho fumes tot. Te vas a l'estanc i et fumes el senyor que ven a l'estanc, sí. Emboliquis amb el paper i ho fumes tot. I aquell dimecres, el dimarts a la nit, deixes i...
Podríem deixar de fumar el dia del referèndum, concretament, eh? Ah. Marquin la data, dir, tens d'aquí fins al referèndum per fumar.
Exacte.
I ja està.
Vinga, som-hi.
Bueno, jo sospito que tot això ho has fet com una manera de prorrogar la teva travessa al desert, eh? Perquè quan parles d'aquest any i mig que portes sense fumar, he pensat... És una mica teràpia col·lectiva, allò d'escolteu l'editorial al davantal de les 8, però també una mica teva.
Sí, ho necessitava, també, clar.
De fet, això podria aplicar al procés, eh? Aquesta teràpia que hem aplicat avui. Que la gent truqui, ens gravi whatsapps, ens digui quantes vies catalanes ha anat, si a casa té unes xancletes amb l'estelada, té l'estelada penjada al balcó, la cortina de dutxa de l'estelada, perquè hi ha gent que si veuen ratafia tot el dia... Aquí ens cal, sí, més que un fiscal general de l'Estat, ens cal un psiquiatre general del procés. Bé, temes que hem tractat, el fumar o no fumar, el dia un dia el sense tabac, els peatges, el hàmster, la cosa, la mandonguilla, ha estat a les 9 i 40 minuts quan el Basté ha dit anem al tema, és el tema, eh?
Anem al tema.
Els fiscals...
Bueno, sí, el tema ho diu Rajoy, eh?
Sí,
és el tema, eh?
El tema, sí, per ell és tot un tema, en la seva qualitat d'opositor, ho diu. Fiscal Manguis, també han sortit per aquí, el Cercle d'Economia i la seva educació moderada, i Movistar, Vodafone i les farmàcies. Un per un dels tertulians que avui han estat definits per Basté com a experts en tot plegat. Ja ho trobem quasi, això. Si us en recordeu, ha estat molt amable i cordial. En estricte ordre de saber què... Bueno, avui hem parlat menys, els tertulians, perquè entre els oients, els fumadors i el senyor secretari d'Infraestructures han parlat poquet. Andrea Mármol, mentidera?
Ui.
Tabaquil, mentida, tabaquil, calma, orden. Perquè t'han preguntat, quan fumaves has dit un paquet i mig, i llavors ja hem descobert que era més aviat dos paquets que un paquet i mig, eh?
Ho he dit, era, no? Eren de 15 a 20.
De 15 a 20, bueno, sí, eren bueno. Més a la banda alta del marge.
15 a 20.
Sobre les autopistes demana que hi hagi consens amb els transportistes, hem descobert que passa pels túnels de Vallvidrera com jo, per tant, benvingut al Club del Semàfor Vermell, i ha llançat una acusació. Potser la Generalitat, vaja, potser no, la Generalitat està buscant una escalada de tensió retòrica amb tot això de la data i la pregunta. Francesc Marc Álvaro no fuma, en aquest sentit no cal que entri un puticlub a buscar tabac, quan hem descobert que... Bueno, hem sentit ara, una tècnica. Però es menja les ungles, eh? Potser és culpa del procés que es mengis les ungles i del neguit de tot plegat. Ens ha llançat la teoria de la repressió quirúrgica, la reacció Rajoy, procés i companyia. És molt amic del fiscal Ullet. Per quan un dineret amb el fiscal Ullet? Aquí ha saludat amb cordialitat. Pel lexicon del programa no diré incorporació perquè has fet servir la paraula gap, que és un clàssic en les teves argumentacions, però avui has incorporat retícula de partits en la teva argumentació. Esther Vives, exfumadora, ha dit alguna cosa vinculant el caràcter viciós al fumar, però no ho he agafat del tot. Ai, que has dit això? Sí, només cal que faci.
Sí, hi ha gent que s'hi enganxa més fàcilment, o té més dificultats per deixar-ho, llavors forma part, no, de, bueno, del seu perfil.
Actitud hippie davant del tema de la vinyeta de les autopistes està bé si fomenta el transport públic i si serveix per contaminar menys. I ha tingut la tradicional enganxadeta amb el Francesc Marc Álvaro, que sempre comença a discutir de tot i acaba sortint l'Ajuntament de Barcelona, que és el comodí de la Colau. Toni Soler...
És el comodí de l'Álvaro.
Comodí Toni Soler... Ai, però Toni Soler, salmó, sobre el salmó, perquè s'ha quedat... Sí, ja m'esperis. Contracorrent amb el tema dels peatges. És l'únic que ha mostrat una certa reserva en contra de l'alegria i la unanimitat catalana que hi ha hagut a la taula. Dius que potser això s'hauria de fer proporcionalment a l'ús de les autopistes. Estàs intrigat pel cervell ordinador del procés, que l'has definit així, què fa i qui són, i prou de marejar la perdiu, com més aviat millor, l'edat i la pregunta, i palante que és Alicante. Artistes convidats, Ricard Font, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, ens ha fet l'explicació d'això de la vinyeta. Hi ha moments que era una mica densa, o potser molt, molt detallada, però el senyor ho té clar. Dos idees que m'han cridat l'atenció de la seva exposició. Carreteres que parlin amb els cotxes en el futur, hi haurà això, i necessitem calés per fer-ho, i la mare del Kilian Jornet, que no ha de pagar viatges. I he pensat, això no sortia en un anunci, aquesta senyora? Amb un anunci d'una aigua? D'una aigua, sí. Potser, però jo pensava que era broma, però vaja, potser és veritat, no sé. Ha trucat el Ramon, el farmacèutic, amb el conflicte de Movistar.
Que, per cert, deixa'm afegir informativament amb aquest tema que ara comentaves del farmacèutic, que el Consell del Col·legi Farmacèutic confirma l'abast d'aquestes 200 farmàcies i asseguren que el problema és que és amb la migració alguns ordinadors s'han quedat obsolets de la nit al dia i que estan treballant per solucionar-ho.
Los problemas reales de la gente.
Això.
Premi El Más Rápido de l'Oeste a Jordi Nieto, el nostre tècnic punxadiscos que ha trobat l'acudit de l'Eugeni, però en un 3 i no res. Magnífic. Sí. Jordi Nieto, Excels i tal. Jordi Basté, també magnífic i tot això. Fa molt fred avui, aquí,
Sí, és veritat.
Baixem la temperatura, he canviat la temperatura, perquè no levanto cabeça amb el refredat, i tu qui amb això?
Ets un ramonètic.
Puta ramonètic amb la temperatura.
Ahir vaig donar la volta al marcador, que li vaig preguntar amb en Xavi Domènech com si estiguéssim al Polònia.
Com si la culpa fos del Polònia, no? Bé, ets un convers del tabac, que ha quedat clar, i Instagram va ser l'eina per destrossar la cosa, i... Bueno, i vols marcar una mica l'agenda amb el tema de la pregunta, hi ha la Model la setmana que ve, hi ha el tancament de la Model, les eleccions britàniques, potser no és la millor setmana, segons Basté. Dues frases del Marc Álvaro per anar acabant i que passi aquest el de Mata de Pere. Francesc Marc, has dit algú tipus deixa'm fer dues preguntes i ja callo, que ha sonat a callo per sempre, però no has dit per sempre. I l'altra necessito que me la completis perquè no l'he pogut apuntar. Aviam. Per tant, jo la dic, tu la tanques i el Nieto tira la ràfaga, correcte?
Val, aviam.
El procés també és una lluita de classes postmoderna.
Ja està.
Ah, ja està. Molt bé, doncs ja està. Havies dit més coses,
postmodern?
No.
Punt.
Okay. Hola, bon hombre.
Hola, com esteu?
Fatal, com sempre.
Ai, hombre.
Poco a poco, eh?
Écolo.
Poco a poco.
Escolta, avui parlem del tabac, també, eh?
Sí.
Sí.
Que fumes?
Sí, com un quinquí. Sí, com un turc. Sí. No vull dir que els turcs siguin quinquis, perdona. És que això es diu també.
Els turcs fumen molt.
Sí. A Grècia diuen... És que jo dic com un quinqui, però sí. Vaig molt a Grècia, tinc molts amics grecs que sempre tenen la mateixa expressió, però diuen fuma, que aquest fuma com un turc, com una cosa menys preable. Uh-huh. Però després els turcs diuen aquest fuma com un grec.
Ah, està bé.
Sí, que també fumen molt els grecs. Tenim un tuit de Ràdio Estel, que cada matí posen com vosaltres, posen el santoral. Diu, santoral 31/5, la visitació de la Mare de Déu, sense tabac, per molts anys. Jo he consultat amb tots els meus capellans, que en tinc dos i mig, bueno, dos molt propers i un que el tinc a Itàlia, i no m'han sabut dir la relació, si hi ha alguna relació del Dia Mundial del Tabac i amb el Nou Testament, perquè al final tot el que fem, o pràcticament tot, té relació... Pas que el Corte Inglés s'ha apropiat del dia del pare i,
sí.
No? I l'esquerra també, doncs, felicita el Ramadan, però del Nadal en diuen no sé què.
Estàs hivern.
Sí, ara... Però no m'ho han sapigut aclarir. I bueno, com que avui toca parlar del tabac, bueno, no, això de la Mare de Déu de la Visitació tindria una certa lògica, perquè és el dia que la Mare de Déu va anar a veure a la seva cosina Isabel, que les dues estaven embarassades. I penso, no ho sé, que aquest és el Dia Mundial sense tabac, o ara si vas, no sé, no hi ha que rebuscar.
Sí, molt.
Però també m'ha sorprès que aquestes pàgines web cristianes hagin fet una brometa tota similar.
Mm-hmm.
I noi, no. Ara, que segurament vindrà algun llicenciat que ens ho dirà.
Fumes molt?
Fumo molt. I el que volia dir avui és que jo tot el dia vaig de guai, sí que sóc un pijo i que sóc un d'allò, i que les sabates, sí que no entenc com la gent pot anar amb cotxes de luxe i amb unes camises a merda. Si tot el dia estic jutjant a la gent, però jo sóc el tio més quinqui del món amb el tabac. Sí, és escarós. O sigui, a mi el tabac m'ha donat grans alegries. Grans alegries, a més, vinculades amb el quinquisme. Si jo de petit, als 14 anys, a casa meva ja no podien suportar-me més i em van enviar a Anglaterra amb un col internet de jesuïtes. I al cap de 6 mesos em van acabar fotent al carrer perquè em van descobrir uns estocs importantíssims de tabac i d'alcohol. Jo traficava. Jo de petit, el primer duro el vaig fer traficant amb tabac i amb alcohol. Vaig guanyar, als 14 anys, això fa 30 anys quasi, vaig guanyar 300.000 peles. Una fortuna, una fortuna. I els pares, els meus pares els hi deien, no, és que no, no, no us esforceu en pagar-me estudis. Jo no vull estudiar, si jo us mostraré que guanyaré calés sense saber res de matemàtiques.
Ja fumaves?
Fumava, sí, i em vaig forrar. Després vaig anar a Filamil i que vaig donar la volta al món amb el Juan Sebastián del Cano i també passava mitges temporades al calabosso i mitges fotos allà també traficàvem alcohol i tabaco.
Seguim fumant.
Sí. Sí, però els meus clients eren els militars.
I tu quan fa que fumes?
Jo, doncs, des dels 14 o 15.
I t'agradaria deixar-ho?
Sí.
I ho has intentat?
Sí.
I què?
Però aquí és l'autocrítica, que sóc un desgraciat. No us diré les avantatges del tabaco, ja les sabem, els calés que costa, però sobretot la pudor que fots de quinqui. Si l'altre dia vaig anar a veure un client aquí a Sant Vicenç de Castellet, que me'n recordo perfectament, que fa 2 anys em va dir, tot i fotent-me una pastilla de menta, sempre, em va dir, quina pudor que fas d'escarós. I cada vegada que el vaig a veure, que és un tio que en compra molt, hi ha una pastilla, no, 2 pastilles, però soc totalment conscient que estic parlant amb ell de preus i coses molt delicades i
que fas pudor.
I que faig pudor d'escarós. I després d'una cosa que us he dit diverses vegades, la xusma fuma. Que no vol dir que tots els que fumem siguem xusma. No. Però la xusma de per si, el tio que té problemes, el tio que va per les comissaries tot el dia a posar denúncies... Perquè fixeu-vos que si vas tirant a la comissaria dels Mossos d'Esquadra hi ha més xusma posant denúncies que denunciats. Això també és un fenomen. Jo he posat una denúncia a la vida, un dia que em van entrar a casa. Jo no tinc problemes amb la gent. Fixa't, a les comissaries de policia sempre hi ha gent a la porta fumant.
Per què no fas una cosa?
Què?
Tu que pots fer-ho.
Mana.
Per què no marques un dia i deixes de fumar aquell dia i ho dius per antena?
Ja ho vaig provar l'any passat. I no va anar bé, vaig jurar. Però és que jo tinc una vida social, ho hauré de fer-ho, però la vida social tampoc ajuda.
No ajuda. I ara la vida social no ajuda.
I ara ja m'he primat uns quilos, ja no bec whiskies, no em porto molt bé, ara no m'aixequis.
Sí, esclar, és que ara hi ha un problema.
Només em faltaria,
ara, afecta,
ja, sí. Em faltaria ara que vol que em digui que em desitgessis una nòvia o com aquests... I el del discurs moral, ara que parlo de nòvies, el discurs moral d'aquests que tot el dia t'estan retraient de que fumes i que tal i que qual...
Això és veritat.
Sí, perquè tenen raó. Però després hi ha el del discurs moral sobre la solteria.
Això és un altre dia.
Que t'estan tot el dia dient que per què no et cases, perquè si has fracassat, perquè no sé què, i t'ho està dient gent que li falten 3 dies per divorciar-se o que fa 3 dies que es van divorciar.
18 minuts i les 11. Ho deixem aquí, Toni Soler, Francesc Marc Calabaro, Esther Vives, Andrea Mármol, Pere Mas. A passar-ho bé. D'aquí moments saludarem la directora de... Un dia el Xavier Salamartín va parlar de les noves maneres d'educació. N'hi ha moltes, n'hi ha moltes. Però n'hi ha una que venen de diferents escoles internacionals a veure com és el seu sistema. Està al tocar a l'Avinguda Vallvidrera de Barcelona. Es diu Col·legi Montserrat. D'aquí us parlarem amb la seva directora aquí al Món Arracó.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
Les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare em truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
El perquè de tot plegat.